hem buscat una sintonia d'aquelles de programa de bellesa, però sí, per maquillar-ho tot una mica, no? Per fer-ho una miqueta més agradable, més agradable d'escolta. Aquí va la crònica del ple municipal del mes d'abril, ple que va durar 5 hores i 5 minuts. El públic va intervenir allò en uns esgarrapats quart d'hora, si vam arribar això, el públic que va aguantar fins al final, que mereixen a final de legislatura un premi a l'estoïcisme, mereixen alguns dels membres del públic. Començaríem pel públic i després hi ficaríem a la resta, que també segurament mereixerien algun premi, alguna cosa, per la voluntat, oi? Però, per tant, això del debat, vet aquí la crònica del ple municipal del mes d'abril. Joan, bon dia, bona hora.
Bon dia, Vicenç. El públic està per gust, altres estem per obligació, però que en qualsevol cas tots hem d'aguantar el mateix. I és això, 5 hores llargues d'un ple que en una hora s'havia ventilat literalment els dictàmens i, per tant, doncs, que apuntava que la cosa anava pel bon camí. Un bon camí que es va torçar quan es van precisament començar a parlar de coses que poc, no direm gens, perquè això no és mai veritat, però poc tenien a veure amb Sitges. Temes, doncs, de caràcter supramunicipal, gairebé anava a dir supranacional, perquè també és així, perquè quan es parla de l'acord entre la Turquia i la Unió Europea, doncs, clar, estem accedint fins i tot, doncs, l'abast de la comunitat autònoma i de l'Estat i de tot. Que, evidentment, hi ha són punts que poden tenir un cert interès en un determinat moment, però, clar, establir un debat en altres... doncs amb tessitures que correspondrien a altres parlaments és el que grinyola a l'hora d'escoltar els plens. Per tant, doncs, poca cosa podem rescatar d'un ple de molts o de diversos punts de tràmit i que només va incorporar doncs bé, un punt a partir d'unes preguntes que formulaven a Horitzó sobre una qüestió relativa al regidor de Recursos Humans, Eduard Carrillo, però que doncs era l'únic punt divergent o discrepant respecte d'un ple en què no hi ha molta cosa a destacar. Anem a fer el repàs bàsicament cronològic d'aquest ple. Primer l'apartat de dictàmens. De fet, començàvem amb un dictamen que l'havies anunciat la setmana passada, que era la modificació del règim retributiu dels càrrecs electes, dedicació i assignació als grups polítics. Aquest punt que doncs prometia un cert debat va ser retirat perquè doncs s'havien de fer alguna qüestió de tramitació que no s'havia acabat correctament i aleshores l'alcalde va explicar que s'ajornava el següent ple. Una cosa doncs que fins i tot feia pensar que encara la cosa seria més curta.
Va haver més d'un punt ajornat, eh?
Sí, però al final del ple després va ser. També es va aprovar el projecte i el plec de condicions tècniques per la millora del centre de dades de l'Ajuntament, situat a la planta baixa de l'edifici de l'Ajuntament. Bàsicament és doncs, tots els servidors municipals que ara mateix estan situats al que és el Mercat Vell, en unes condicions doncs, no gaire òptimes d'ús i d'explotació i que, per tant, es volen traslladar al mateix edifici municipal un cop realitzades aquestes obres d'adequació de les instal·lacions. També es va donar compte al ple de la corporació de les resolucions de tres resolucions de regió de recursos humans relatius al pagament de productivitats per als empleats municipals, o també la incoació de l'expedient de revisió d'ofici en relació a l'aplicació de l'increment de l'1% salarial al personal en complements personals transitoris. Bàsicament, es tracta que persones que tenien complements, saben que hi ha diversos tipus de complement en el salari dels treballadors, els que tenien complements específics personals, aquests no poden veure incrementat l'1% que s'ha incrementat perquè primer s'ha d'absorbir la part del complement personal i per tant doncs, hi ha diversos treballadors de l'Ajuntament que malgrat que l'Ajuntament ha pujat un 1% al salari als seus treballadors després de la crisi i d'uns anys en què no s'ha tocat, hi ha diversos treballadors que com ja tenien un complement personal, aquest 1% s'absorbeix en el complement personal i per tant no veuran incrementada la seva retribució. També s'aprova la tercera modificació del contracte de subministrament d'energia elèctrica derivat de l'acord signat amb l'empresa Endesa Energia per nous punts de subministrament, una qüestió bàsicament de contractació. També l'aprovació de l'expedient de modificació de les ordenances fiscals reguladores de tributs municipals i de preus públics. Bàsicament es tracta de les taxes de l'escola de música i de la llar d'infants. Va haver un petit debat al voltant de i sobre, apuntat especialment per Carme Gasulla de Sitges en Positiu, sobre la necessitat d'una fiscalitat progressiva, de celebrar que doncs, es comencessin a introduir alguns punts, tot i que no tots els que havia suggerit el seu grup. La resposta de Pep Moliner, del regidor d'Hisenda, va ser que hi havia el compromís per part del govern de parlar de les ordenances amb Sitges en Positiu a partir de l'elaboració de les ordenances de l'any que ve, i que en aquest cas només és una modificació i per tant doncs, es va apuntar aquesta simplement modificació. També es va retirar un expedient de modificació de crèdit perquè s'havien de fer unes adaptacions que després amb les adaptacions introduïdes es va aprovar i es va debatre pel torn d'urgència. De fet, serà un dels punts que, que escoltarem.
Més que res perquè el punt concret del ple no dona a entendre el debat posterior. Aquests expedients de modificació de crèdit del pressupost general 2016 fan referència des de que l'Ajuntament farà una aportació econòmica per l'aportació de sorra a les platges, perquè el govern de l'Estat trigarà a pagar-ho, fins a la qüestió de la compra d'armilles per la policia. Tot això es va parlar a posterioritat quan aquest punt concretament va entrar en el torn d'urgència, però l'enunciat no donava a entendre precisament que parlaríem de la sorra de les platges o del contracte de les transmissions televisives de Carnaval o de Festa Major, i això va aparèixer després.
En aquest cas és normal, perquè sempre en gairebé tots els plens hi ha modificacions de crèdit, i com el punt és només la modificació de crèdit, si no vas al dictamen no saps exactament quina és la modificació de crèdit a la que es fa referència. També es va aprovar la declaració especial d'interès o d'utilitat municipal per la petició de la llicència d'obra menor corresponent a la neteja i el sanejament de l'edifici de Can Fals, un edifici doncs, on s'ha d'ubicar un centre museístic. També l'aprovació provisional de la modificació puntual 30 del POUM en referència a la línia de limitació de la clau B2 en el camí d'accés a la Pedrera de les Coves, al nucli de Garraf. De fet, aquest punt ja és conseqüència d'un punt aprovat en un ple anterior al voltant d'aquesta delimitació que ha de quedar en l'espai entre la propietat de la pedrera i la propietat pública en el camí d'accés precisament en aquesta pedrera. Es va aprovar també el reglament de funcionament del Consell Assessor de Territori i Sostenibilitat de Sitges. De fet, Carme Gasulla va lamentar el fet de que, segons va explicar, s'hagi trigat 5 anys a resoldre l'al·legació que va presentar en el seu dia Vinyet Panyella al voltant de la necessitat que en tenia Vinyet Panyella que havia d'haver tècnics o experts en aquesta comissió.
No sabem si és l'al·legació que ha trigat més a resoldre's a l'Ajuntament, però Vinyet Panyella, segons es va comentar ahir, va presentar aquesta al·legació el novembre de l'any 2011. I es va confirmar ahir en el ple que aquesta al·legació ha estat resolta ara, i d'aquí la intervenció de Carme Gasulla preguntant-se com era possible que una al·legació formulada el novembre del 2011 s'hagi resolt ara.
Gasulla també reclamava que hi haguessin presència de representants sectorials, el que Jordi Mas li va respondre de que, com cada grup podia designar un representant, doncs que busqués un representant sectorial al seu grup i que l'incorporés en aquesta comissió. El ple també va aprovar la formulació i encàrrec de redacció de l'expedient de modificació puntual del POUM, també relatiu al conjunt residencial Voramar de Sitges. De fet, es tracta de permetre un ús residencial al que és l'apart hotel. Per què? Doncs perquè no, ara mateix ja no funciona tant com a apart hotel, com es va dissenyar en el seu dia, i aleshores es permetria aquest ús residencial. Això tindria una contraprestació econòmica positiva per l'Ajuntament, i és que el fet de que es converteixi en sòl residencial i no sòl hoteler fa que els propietaris hagin de pagar o de compensar d'alguna manera en zones verdes al municipi. Al final, la plusvàlua pel municipi és d'un milió d'euros, ben bé, que permetrà comprar o adaptar zones verdes d'altres parts del municipi, segons va explicar.
Entre elles, el jardí del patronat.
És el que va explicar Jordi Mas.
Jordi Mas. O sigui que aquí lligaríem amb la intenció de l'Ajuntament, de l'equip de govern, com ja havia manifestat l'alcalde, de poder quedar-se amb l'edifici del patronat després d'haver pagat aquell 1.400.000 euros que ha de pagar per el que va passar en el seu dia a l'edifici social del patronat, i aleshores lligaria això amb la compra del jardí. Ens estem referint, Joan, perquè tothom ens entengui, a la part hotel Mediterrània, davant d'Eucalipolis, però es diu el conjunt residencial Voramar del Vinyet de Sitges, la part hotel Mediterrània. Per això que no quedi jo el Voramar, vostè diu el Voramar és un altre lloc. No. Estem parlant de la part hotel Mediterrània, del seu ús, en aquest cas, com a edifici residencial i no tant d'apartaments.
I en el mateix sentit, el següent punt, també s'explica es tramitava l'expedient de modificació puntual del Pla de Millora Urbana 17 d'integració d'usos en el casc antic de Sitges. Fa referència exactament al mateix, a indrets que tenen un ús hoteler i que pugui traspassar-se un ús residencial, doncs, per necessitat, i d'aquesta manera l'Ajuntament també pot obtenir una plusvàlua per zones verdes. I per últim, l'aprovació provisional de la modificació puntual 35 del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal en relació a l'ajust dels usos del Pla Especial 4, estació de servei al Molí. De fet, aquest punt lliga amb un punt ja aprovat anteriorment sobre el permís de l'ús de restauració a l'edifici colindant de l'estació de servei, com ja n'havia tingut en el passat. Fins aquí els dictàmens estrictes. Després van venir els punts de l'urgència. Els punts de l'urgència és un punt que és el que els ha comentat abans en Vicenç, aquell punt de modificacions de crèdit que va ser retirat per ser reformulat, introduït per l'urgència i debatut a partir en aquest torn de l'urgència. Bàsicament, segons explicava el regidor d'Hisenda, Pep Moliner, es tracta, doncs, això d'algunes mesures urgents, com per exemple l'aportació de sorra, que comentava en Vicenç, alguns avançaments a la Fundació del Festival de Cinema, perquè les administracions, va dir Pep Moliner, paguen tard, i també, altres com els equipaments de seguretat dels policies, especialment armilles, perquè puguin desenvolupar correctament la seva funció i més davant de l'amenaça terrorista. Quan hi hagi romanent, les partides que ara mateix són les que dipositen els diners en aquestes noves partides seran les que es tornaran a omplir. Fran Ignasi Llombard va explicar en el seu entorn que va ser una bona experiència acompanyar el govern a Madrid a parlar de la sorra de les platges. De fet, una fotografia que es va fer gairebé una mica viral.
Es va reproduir, i tant, d'Aurora Carbonell, l'alcalde, i Ferran Ignasi Llompart.
A la porta del Ministeri de Madrid, doncs, per reunir-se amb els responsables d'un ministeri en funcions. Va explicar a Miquel Forns que és curiós que hem aconseguit amb un govern en funcions coses que feia 20 anys que no aconseguíem.
Així de clar ho va expressar l'alcalde, dient que no és que vulgui un govern en funcions, però sí que l'actitud d'aquest govern en funcions s'ha demostrat, vaja, com a mínim, afavoridora pels interessos de Sitges.
I Aurora Carbonell també va remarcar aquest mateix fet. Altres partides per les que va ser preguntat al govern, doncs 41.000 euros de partida de gestió de televisió. Va explicar Miquel Forns que es tracta d'una partida anual que es destinarà a Canal Blau per la cobertura dels esdeveniments puntuals que cobreix Maricel Televisió. És a dir, saben que la televisió de Sitges ara mateix està emetent per internet, però que hi ha alguns esdeveniments que sí que s'emeten per TDT. El Carnaval, moments de festa major, etc. Doncs en lloc de fer un abonament per cada esdeveniment, s'ha arribat a un acord per fer una despesa anual pel lloguer per aquests esdeveniments de 41.000 euros, que són aquesta despesa. També hi ha una despesa de 6.250 euros en concepte de publicacions. Va explicar l'alcalde que és les publicacions que es generen des del Departament de Comunicació Municipal, o també despeses de 100.000 euros pel retiro i de 100.000 euros d'aportació extraordinària pel dèficit de la Fundació. Tots dos són pel Festival de Cinema.
Aquests 100.000 euros venen a partir d'aquella solució que es va trobar per que l'Ajuntament pugui retornar aquells 115.000 euros al retiro. Doncs es retornen a partir del lloguer del local per al Festival de Cinema, i això suposa aquests 100.000 euros que apareixen en aquesta partida, en virtut, com els dèiem, d'aquella solució que s'havia trobat, una solució, diguem-ne, després d'aquell procés tan rocambolesc que, en el qual les entitats en estan immerses. També es va parlar del Prado, però d'una forma molt col·lateral, a partir de la pregunta que va fer Lluís Mercè sobre els treballadors de la Fundació del Prado. I l'alcalde va reconèixer que la Fundació del Prado està en números vermells, que està en procés de liquidació, i que la qüestió dels treballadors... difícil.
Bon. I per acabar el punt, simplement Ricard Vicente de Sitges en positiu va voler reflexionar sobre que caldria mirar el tema de la televisió, que doncs es fa definitivament, perquè en el fons entén Ricard Vicente que el que s'han posat són pedaços i que s'hauria de buscar una solució de més llarg termini. Escoltem, si us sembla, aquest primer dels punts, que ja és una urgència, sobre les modificacions de crèdit que va aprovar el ple d'ahir a partir de les paraules del regidor d'Hisenda, Pep Moliner.
Com ja vaig informar a la comissió informativa, hi han hagut aquestes, passen aquestes modificacions de crèdit urgent, ja que hi ha algunes urgències que hem d'atendre amb certa celeritat, i per tant algunes, la totalitat de les mateixes no podien esperar. Parlem, per exemple, de l'aportació de sorra a les platges. Sabem que va haver-hi una reunió al Ministeri on hi va anar el senyor Batlle, la primera tinent alcalde, i el regidor Ferran Llombart, per intentar rebre aquesta aportació al Ministeri del cànon corresponent. El que passa que la situació de el govern espanyol en aquests moments de provisionalitat no convida a que puguem rebre en els propers dies, per no dir setmanes, la confirmació de l'aportació a la mateixa. I per tant, entenent que les platges per nosaltres, per aquest govern, doncs és una prioritat absoluta, i més amb les dates doncs que ja estem arribant, fem aquesta disposició de crèdit per tal d'avançar totalment amb aquesta aportació. Pensem que les platges, com sovint recorda tant el senyor Valla com la regió de turisme, doncs hi ha 325 treballadors que tenen una vinculació directa amb les platges i tot el que comporta l'activitat econòmica, i per tant per Sitges, sens dubte, jo crec que no cal donar gaires explicacions. Aquesta modificació de crèdit era del tot urgent i per tant la plantegem aquí. El mateix passa, per exemple, amb el cas del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. Les administracions paguen tard, paguen just, paguen tard, i per tant havíem d'avançar amb aquesta modificació. Hi ha diferents urgències que el festival doncs ha de cobrir de forma immediata. S'apropa al setembre, perquè tot passa molt ràpid, i per tant s'ha de començar ja a organitzar tot el que fa referència al món del Festival de Cinema Fantàstic de Catalunya, del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. Hi ha altres urgències importants també. Saben que vivim en una situació d'emergència pels darrers atemptats que hi ha hagut a Europa, i per tant la policia local, per exemple, del nostre municipi, i més en una època d'estiu amb una afluència màxima de turismes en pobles importants, doncs ha de tenir uns mínims d'equipaments per salvaguardar sobretot la seva integritat en casos excepcionals. Vivim en alerta permanent, i per tant també s'ha fet, si no recordo malament, senyor Valla, aquesta partida és per comprar armilles per la policia, armilles antibales per la policia local del nostre municipi. Altres partides que si volen els hi puc anar tallant. Veuran que això s'ha tret de partides. Jo ja vull avançar que aquestes partides en les quals hem ara fet una modificació de partida, per tant una modificació de crèdit, un cop puguem disposar del romanent, que jo espero que els tràmits que estem fent per tal de complir el PMP doncs avanci, i a part altres accions que estem plantejant per lo més ràpid possible, potser poder utilitzar aquesta liquiditat tan important de diners, cobrirem aquestes, que més el compromís que tinc amb tots els regidors, cobrirem aquestes modificacions que hem fet fins al moment. Tenen la relació, si tenen alguna pregunta, doncs en parlem. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Moliner. Torn de paraules pels grups. Senyor Llombart.
Sí, senyor alcalde, simplemente transmitir que creo que la reunión que tuvimos fue muy positiva. Y no solo me gustaría que se transmita desde el gobierno, sino por parte de un miembro de la oposición. En representación, en este caso, me sentía del resto de los miembros de la oposición, porque contaba con la oportunidad de poder ayudar y mediar con miembros de mi propio partido, que en este caso están como responsables del área con las competencias en las que estábamos trabajando. Y que al mismo tiempo, pues sería interesante que en otros casos en los que otros miembros de la oposición que tengan competencias estatales o autonómicas, pues se pueda contar con ellos, puesto que, así como lo valorábamos previa a la visita con la regidora Aurora Carbonell y con el alcalde, pues constatábamos in situ que había sido de mucho éxito el poder haber ido tanto oposición como gobierno de la mano en estas negociaciones. Por lo tanto, dejar constancia que en otros casos, si se ve la oportunidad de que otros miembros del gobierno lo necesitan con otros miembros de la oposición que así lo puedan hacer, pues que se conste y quede constancia que esta ha sido una oportunidad de trabajo conjunto por el bien de la institución y sobre todo por el bien de Sitges. Muchas gracias.
Gracias, señor Llombart. Señora Carbonell.
Sí.
Viatge el vam fer junts, diguem.
Sí, gràcies, senyor Batlle. No, només confirmar que realment va ser una experiència molt positiva anar a partits del govern, a un partit de l'oposició, ideològicament molt allunyats, segons quines coses, però en aquest cas, com, tal com hem dit, no, com la prioritat és Sitges, i en aquest cas anava a parlar precisament de les platges, que és un element de turisme imprescindible per nosaltres, penso que va ser molt positiu, no, perquè vam fer els contactes necessaris, tot i estar ara en funcions al govern, sabem el hàndicap aquest que ens produeix, no? Però tot i així va ser molt positiu i molt important, perquè a més que cada vegada que hem anat ha estat favorable, no? Ja sigui o pel passeig de les botigues o per l'aportació de sorra o per obres en la façana, les anquines, vull dir, cada vegada que hem anat hem tret un resultat positiu. Per tant, jo entenc, i gràcies per dir, evidentment, que qualsevol altre partit de l'oposició estarem encantats d'aprofitar aquesta sinergia, sobretot per treballar per Sitges, no? Gràcies.
Gràcies. Refermar el que hem dit. És curiós, però amb el govern en funcions, el govern espanyol en funcions, hem aconseguit coses que feia 20 anys que reclamàvem. No és que desitgi que estigui en funcions molts anys més, però vull dir, en aquest sentit hem aconseguit coses els últims 6 mesos que feia 20 anys que reclamava aquest municipi. Per tant, no ho sé, pau i que duri. L'actitud, vull dir, no el govern en funcions. Molt bé. Algun comentari més sobre aquest punt? Més intervencions? Senyor Ricard Vicente.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Deu ser cosa d'aquest grup, que és una mica més crítiques de més, o que crec que fem la nostra funció. Normalment amb les modificacions de crèdit sí que acostumem a abstindre's, com bé saben, perquè entenem que el govern ha de tenir la capacitat de decidir on va les partides, què s'omple i què no s'omple, i si ja tenim el compromís del senyor Moliner, doncs que quan hi hagi el romanent aquestes partides que avui es buiden es tornin a posar els diners, doncs ja tenim una cosa contestada. Però deixin que faci la reflexió, ho entendran, bona tarda a tots, perquè encara no havia parlat, perquè els dos punts que havia de parlar, que m'havien preparat, que tocaven a mi, un ha anat a parar al final del ple i l'altre s'ha retirat. Per tant, aviam com treballem, perquè el primer punt de l'ordre del dia, que era en el qual, que és el primer que li anava a dir, i la veritat el primer cop de crostó que li anava a donar, de com anava en un ple un document, un dictamen que no reflectia el que s'havia de dir en una comissió informativa, i que per tant sí que parlava de que la senyora Tubau tindria una assignació a partir d'ara, una dedicació del 50%, però no parlava el lloc, no s'havia parlat en cap moment de que el senyor Carrillo, si no m'equivoco, és el qui deixava tenir dedicació. Un comença a pensar com es treballa en aquesta casa, perquè d'una setmana a l'altra un document es modifiqui i no arribi ni a l'oposició a la informació. I ara la modificació de crèdit, que és aquest punt, ens torna a passar el mateix. Què ha passat des de... És la primera pregunta que faig, no? Què ha passat des de dilluns passat, o sigui, fa just una setmana, perquè ara s'hagi modificat això? Preguntes que ens fem. Jo li deia, en el dia de la comissió informativa, senyor Moliner, jo li deia, expliqui'm amb el tema de... Hi ha un contracte d'implantació de gestió de televisió per un valor de 41.000 euros, i jo li vaig preguntar, expliqui'm què és, bueno, ja l'informaré. No m'ha informat. I per tant, jo aquests 41.000 euros d'equipaments que es treuen d'equipaments i instal·lacions esportives, que bé sabem que no és que siguin valders amb aquests equipaments, i se'n vagin a un contracte d'implantació de la televisió, que hi hagi un contracte de publicació de 6.250 euros i que tampoc se me'n doni raó. Bé, doncs, hi ha una publicació de 6.250 euros que es dota, que tampoc sabem de què és i tampoc se m'ha contestat. Bé, la informació s'ha de donar. I en últim, que no m'ha quedat clar en l'anterior punt, m'ha quedat clar que el consorci, que després li faré preguntes i avanço sobre el consorci d'argumentació a l'espai de preguntes, quina és la situació actual, on estem i cap on anem, per tant s'ho poden anar preparant en el cas que no ho tinguin, però en el cas del consorci m'ha quedat clar, però en el cas de la Fundació del Cinema, aquests 200.000 euros que ara no van a la Fundació, no hi van, no? En aquesta modificació de crèdit no consten que hi vagin en aquest document. Hi van. I on t'ha... D'acord. Aquesta és la que dotarà a la Societat del Retiro d'aquells 115.000 euros que li manquen, que han de venir de la Fundació? Perquè entenc, sabia que la Fundació també tenia una sèrie de pèrdues o necessitats i per tant necessitava una aportació municipal, i a part hi havia la del tema del retiro. Vull saber si això dota les dues coses, en dota una, en dota una altra, perquè evidentment hi ha aquí com l'entitat del retiro que espera resposta.
Sí, miri, li contesto jo mateix, com que les tres qüestions que ha plantejat depenen d'alcaldia. El tema de la comunicació, els 6.250 euros, en un cas ho filarem més prim exactament, però hi ha molt sovint tot el tema de publicacions que es fan des del propi departament, que se'n generen moltíssimes, que de vegades demanen una ampliació de crèdit, perquè bueno, és el departament que assumeix la publicació de la majoria de coses que es fan en l'Ajuntament. De totes maneres, si és una precisió exacta d'algun document en concret, li faré arribar. Sobre els 41.000 euros del contracte de televisió, això és perquè fins ara, aquests últims anys, des que vam marxar del consorci de la TDT del Garraf, que és el consorci de la televisió comarcal, vam marxar per decisió del govern anterior, diguem, del mandat anterior, perquè teníem un deute enorme i no podíem fer front a pagar el deute i cada any pagar el cànon anual, no? Aleshores es va decidir marxar del consorci, pagar el deute i anar pagant el deute mica en mica. Aquest deute està saldat, però aleshores ara per poder emetre per TDT, perquè ara la televisió municipal emet en línia, però per poder emetre per TDT uns moments concrets a l'any, que vostès saben que és Carnaval, les rues, Festa Major, Santa Tecla, la nit de premis i algun altre moment que hi hagi, hem de, diguem, llogar l'emissió o bé a través d'una televisió que emet per TDT, que a la zona només pot ser Canal Blau, que és la televisió comarcal, o Penedès Televisió, que és la més propera. I aleshores el que cada any que hem fet, quan arriben aquests esdeveniments, fem un contracte en aquell moment, sempre ens han dit les televisions, tant Penedès Televisió com Canal Blau, i aquesta vegada ho fem preferentment, ho dic amb la televisió comarcal, amb Canal Blau, sempre ens diuen, no pot ser que anem fent contractes de cada emissió, sinó que hauríem de fer un contracte global que inclogui tot l'any. Que inclogui això. Si vosaltres voleu, doncs, Festa Major, Carnaval, la nit de premis, i si hi ha algun esdeveniment més, per exemple, l'any passat van ser les eleccions municipals, doncs que s'inclogui en aquest contracte i hi hagi una previsió. I aquests 41.000 euros són per això, el contracte anual, per emetre per TDT, perquè emetre en línia ho fem diàriament, per emetre per TDT. I finalment, els 200.000 euros aquests del festival, de la Fundació Organitzadora del Festival de Cinema, són, diguem, la suma de dos imports. 100.000 per una banda, que efectivament estan pensats, com diu vostè, i així s'ha informat a la Societat Recreativa del Retiro, per fer front al lloguer del Retiro per poder fer el festival. Ja saben que aquest és un nou criteri que hi haurà a partir d'ara, que és que l'utilització per part del Festival de Cinema del Prado i del Retiro haurà de ser pagant lloguer. I l'altre 100.000 és perquè fem una aportació extraordinària la Generalitat i l'Ajuntament, com les dues institucions públiques majoritàries de la Fundació, per fer front a, diguem, al dèficit que hi havia amb els fons propis de la Fundació, els quals es va haver de recórrer, doncs, fa 2 o 3 anys, per una situació deficitària que hi va haver aquell any, i que s'ha anat corregint. I ara la manera de solucionar-ho del tot és, vam quedar així amb la Generalitat i amb el patronat del festival, que faríem un esforç, la Generalitat i l'Ajuntament, extraordinari aquest any, de 100.000 euros cadascú per diguem, deixar coberts i tancats els fons propis de la Fundació. I són aquests dos imports. Espero haver-me explicat. Senyor Vicente, teniu la paraula.
Per tant, del primer tema d'acord, el segon, el tema de... el contracte amb la televisió, amb qui seria aquest contracte, doncs? Amb Canal Blau?
Canal Blau.
Dels 41.000 euros. Fer la reflexió, però potser seria hora, parlar-ho en junta de portaveus o d'on toqui, el tema del consorci, que en el seu moment es va liquidar, el vot contrari del nostre grup en el seu moment, diu el govern anterior, però el senyor alcalde era el mateix. Caldria una reflexió de veure amb el consorci, perquè entenc que les altres localitats també estan vivint uns moments diferents i potser s'hauria de tornar a parlar sobre la idea del consorci, dels pros i els contres, i potser veuríem algunes solucions i no haver sortit i no tornar-nos a plantejar entrar en un tipus de consorci. Crec que valdria la pena almenys fer la reflexió. I llavors amb el tema del retir entenc que faltarien 15.000 euros. Diu, són 115.000, diria, faltarien aquests 15.000.
Sí, hauríem de veure si surt del fons ja actual. És a dir, igual l'aportació és de 100, però igual els 15 ja hi és amb el pressupost d'enguany. Hauríem de veure-ho, eh?
Aquests temes que estaven incorporats, com els dèiem, dins d'aquesta modificació de crèdit, l'Ajuntament utilitzarà, per tant, diners propis per algunes inversions que han de venir, algunes d'elles, com els dèiem, de part d'altres administracions, la part corresponent a les aportacions del Festival de Cinema o la part corresponent a l'aportació de sorra de les platges. Al final, en el gairebé diríem en el temps de descompte del ple, el president de l'Associació de Platges, en Maneu Martínez, va tornar a agrair a l'Ajuntament aquest posicionament tan ferm sobre la qüestió de les platges i aquest esforç per fer l'aportació de sorra cada any que ajuda les prop de 325 famílies que viuen fonamentalment de les concessions a les platges. Feta aquesta primera aportació per la via d'urgència, no serà el primer punt de caràcter urgent, ja va haver dues mocions més que varen incorporar-se en el torn d'urgència, entrem en aquell moment en què tots pensàvem que les coses anaven bé i després es van començar a torçar.
I l'alcalde també ho pensava, i per això els hi va fer aquesta reflexió als regidors.
Bé, portaveus, hem sigut capaços en una hora de fer 13 punts a l'ordre del dia. Ara venen l'apartat de mocions, que entre les que estan a l'ordre del dia i les que probablement es presentaran per urgència, em sembla, si no m'he descomptat, que n'hi ha 10. Demano el mateix compromís que vam prendre tots plegats a la Junta de Portaveus, que siguem clars amb els missatges, breus, a les intervencions, que si hi ha algun grup que només vol manifestar la seva opció de vot i no cal argumentar-ho, ho faci, tal com vam quedar, perquè precisament hi ha una moció que parla de la reforma horària i si no ens ho apliquem nosaltres mateixos, doncs serà difícil. Però som capaços de fer-ho perquè hem arribat en una hora 13 punts.
Ara, com dirien els castellans, ai, alma de cántaro, eren les 8 i 5 i encara quedaven 4 hores de ple. 9 i 5, 10 i 5, 11 i 5 i 12 i 5. Per tot el que escoltaran a continuació, bé, tot el que escoltaran, tot el que es va debatre a continuació, que són les mocions. O sigui que algú a les 8 i 5, o potser tots, varen llançar el rellotge pel balcó de l'Ajuntament, ho varen llançar literalment, i aquí ens vam quedar, en una declaració d'intencions que en algun moment més d'un deia, ai, calla, potser ens en sortirem. Doncs no, ho tornem a repetir perquè cada mes, diguem-ne, assistim a aquesta mena d'escenificació, amb aquest punt de lamentació sobre la qüestió del rellotge i la qüestió de l'administració horària i fins a quin punt els regidors es poden autorregular a les seves intervencions, i sempre tothom cau en el mateix parany, en el parany de cada ple, les 12 i 5. Moció, Joan.
Una moció del món local en contra de l'acord entre la Unió Europea i l'Estat de Turquia. Van votar a favor tots els grups, exceptuant el PP, que va anunciar la seva abstenció per no votar en contra, perquè entenia que aquest acord tenia punts positius. cal que expliquem res més, una moció en contra de l'acord entre la Unió Europea i l'Estat de Turquia.
Gairebé només afegiríem que entre Ferran Ignasi Llompart i Ricard Vicente va haver una estiria ronça sobre qui deia mentida sobre el paper del Partit dels Socialistes en altres estats d'Europa en relació a la qüestió de Turquia. I aquí, diguem-ne, Ricard Vicente va acusar Ferran Ignasi Llompart de mentir, Ferran Ignasi Llompart li va dir que ell se'n desdiuria si podia demostrar-ho, però en fi, diguem-ne que aquest va ser un punt de fricció, l'únic punt de fricció en aquesta qüestió d'aquesta moció que, com deia en Joan, anava més enllà del municipi, de la comunitat autònoma i de l'Estat.
Una segona moció que va presentar l'alcaldia en representació de l'equip de govern a favor de la reforma horària. Ho va presentar Pep Moliner, doncs parlant de que en moltes institucions s'han avançat les hores de les sessions plenàries, per exemple, i que les reunions al Parlament comencen a les 3 i bé, tota una sèrie de qüestions per permetre doncs que els diputats i que tothom i que els treballadors doncs siguin a casa a una hora raonable. A partir d'aquí doncs tothom també es va afegir a la necessitat de plantejar-se realment que els horaris siguin els més racionals possibles.
Com passen els països civilitzats, es va dir.
Sí. El que passa és que, diguem, que la racionalitat dels arguments topava amb la crua realitat, i és que mentre es deia això, anaven passant els minuts del rellotge, i de reforma horària ningú se'n recordava en realitat. Al final el punt es va aprovar per unanimitat, o sigui, ens permetran aquesta certa sornegueria, perquè és que la contradicció era evident entre el que estàvem escoltant i el que estàvem vivint, i aleshores doncs era difícil abstraure's. Mm-hmm.
El que s'estava escoltant i aprovant i el que s'estava vivint. Vaja.
Tercera moció que presentaven els grups municipals de Convergència i Unió i Esquerra Republicana per donar suport a la marxa Som al seu pas per Sitges. La marxa Som és una marxa que s'organitza des de diversos punts de Catalunya, que segueix un itinerari que s'ha anomenat El Camí i que conflueix amb diverses branques a Montserrat. Es portarà a terme durant el mes de juliol i en concret el 23 de juliol la marxa, una de les marxes, passarà per Sitges per acabar també a Montserrat el 30-31 de juliol. El que feia aquesta moció, ho va explicar el regidor Eduard Carrillo, és que posar el municipi a disposició doncs dels caminants perquè tinguin lloc per descansar i que doncs puguin desenvolupar també. Es veu que a final de cada trajecte fan assemblees, expliquen el que estan fent, doncs bàsicament posar Sitges a disposició d'aquestes necessitats. Ciutadans es va mostrar contrari, segons va dir el regidor Luis Jiménez, no pel fet de la prova esportiva, segons va dir així textualment, sinó que doncs, pel rerefons polític que hi havia en aquesta prova, que el seu grup donava suport a les proves esportives, i això va generar també una certa sornegueria, però que en aquest cas doncs, que no podria donar-hi suport.
Tu que ets cap vell, un 23 de juliol anar cap a Montserrat, deu demanar
Molta passió.
D'acord.
No hi he anat mai.
Ja està. Perquè a ple estiu, per això, no res, deixa'm preguntar-ho en Joan, perquè habitualment les romeries a Montserrat, tardor, primavera...
És quan es recomana.
Però en qualsevol cas, el 23 de juliol la marxa passarà per Sitges i a finals de juliol arribaran totes les marxes a Montserrat. I per tant, com els dèiem, juliol, que és allò plena canícula, doncs no hi ha massa... No
crema pel sol.
No hi ha massa ombra, d'aquí a Montserrat?
No, però és que a més, clar, hem dit, segueixen el camí, que és una ruta que no és la del GR, tampoc.
Entesos.
És a dir, fan un tomb com una d'aquí, perquè des d'aquí venen per la costa, però aleshores giren i se'n van per Canyelles, per Ribes, Canyelles, fins a Vilafranca.
És a dir, no és el camí tradicional.
No, en absolut.
D'acord.
De fet, es presenta com una marxa de senderisme cultural, que això també ens va cridar l'atenció al terme de senderisme cultural, perquè l'altre senderisme que és... Però bé, diguem que això ja entra en un altre capítol.
Però en qualsevol cas, per qui la vagi a fer, sobretot prevenció, Va ple mes de juliol, anar fins a Montserrat demana, com diu en Joan, una mica
passió,
de passió.
Passió.
pressió. Seguim per les mocions.
Seguim per les mocions que presentava la candidatura d'Unitat Popular, la CUP, una en suport als ajuntaments investigats per l'Audiència Nacional i el dret a decidir. De fet, els tres regidors de la CUP portaven unes samarretes de color rosa fúcsia.
Les que aquests dies també s'han fet molt, molt, molt presents en els mitjans.
Cridant a la desobediència davant, doncs, del que entenen que són les imposicions de l'Estat i la investigació judicial. Això va generar també un debat ampli, llarg, sobre el posicionament de cadascú, amb posicionaments més o menys coneguts. S'ho poden imaginar. Per una banda, els partits de l'equip de govern, la CUP, i en aquest cas també Sitges en positiu. Per una altra banda, Ciutadans i el Partit Popular, i l'abstenció de Nou Horitzó i de Sitges Grup Independent. De fet, aquests posicionaments, doncs, a partir de la consideració de si la justícia té dret d'actuar judicialitzant la política, si les lleis s'han de complir i, per tant, doncs, la justícia l'únic que fa és complir les lleis. S'ho poden imaginar, el mateix debat que podem veure qualsevol nit en una televisió privada, en el fons traslladat en el saló de plens amb els regidors, parlant, doncs, de qüestions que excedeixen i de molt l'àmbit normatiu de l'Ajuntament de Sitges. Però, doncs bé, ens vam estar una bona estona també amb aquestes argumentacions. Següent, la moció que va presentar el grup municipal de la candidatura d'Unitat Popular per desplegar al nostre municipi la figura del síndic municipal de Greuges. Aquesta moció es va retirar perquè ja està en marxa el procediment perquè a Sitges hi hagi un síndic, i per tant, doncs, va haver un malentès, sembla ser, la comissió informativa entre els regidors de la CUP, secretaria i alcaldia, i finalment, doncs, es veu que havien dit que ho retirarien, però no ho van presentar per escrit. Bé, aquelles coses que passen, al final, doncs, la moció estava a l'ordre del dia, però en canvi la CUP no la pretenia presentar i per tant va ser retirada d'aquest ordre del dia. La següent, una moció que va presentar el grup municipal de la CUP també sobre l'exercici de la sobirania fiscal a l'Ajuntament de Sitges. Bàsicament, la sobirania fiscal és que els impostos de Sitges es tributin a l'Agència Tributària de Catalunya. No és cap il·legalitat, simplement l'Agència Tributària de Catalunya el que fa és ingressar a la Hisenda espanyola. El que passa és que, diguem que el circuit que fan els diners és diferent. No és il·legal, sinó que simplement és diferent. Però això també va generar un debat sobre si és cert que Espanya en roba
o Catalunya en risc,
o que Catalunya s'aprofita perquè els números probablement no són exactament els que...
Bé, evidentment que els ingressos de l'Ajuntament, que el carregat de l'Ajuntament en matèria d'impostos vagi a l'Agència Tributària de Catalunya té un sentit, que és el sentit que defensa el govern i les formacions sobiranistes, que a partir de la formació d'estructures d'estat, doncs, diguem-ne, que tot ja vagi amb el camí coherent amb totes aquelles formacions polítiques que defensen la creació d'unes estructures d'estat, i per tant d'aquí que l'Ajuntament enviés tot allò que recapta a l'Agència Tributària de Catalunya. Però, com deia en Joan, no és cap il·legalitat, perquè l'Agència Tributària de Catalunya després ho envia a l'Estat, o sigui que els diners van a parar en el fons al mateix lloc.
Una altra cosa és que les formacions precisament contràries al sobiranisme, doncs, discrepin d'aquest punt de vista i entenguin que això es fa amb un objectiu partidista i no ha de ser aquest l'objectiu de l'Ajuntament. El debat bàsicament va ser aquest, és a dir, l'hem resumit molt, sense posar noms ni cognoms, però és que el debat és aquest perquè ja se'l poden imaginar, cadascú ha defensat els punts de vista que ja són coneguts de totes les formacions.
I en aquest sentit, Ciutadans una vegada i una altra, perquè ho va repetir Manuel Rodríguez forces ocasions, assenyalant que no tributen els territoris, sinó que tributen les persones. A títol individual, va ser també un posicionament d'aquells molt ferm que es va escoltar en diferents ocasions del debat.
A continuació, la moció del grup municipal de Ciutadans instant al govern de la Generalitat a garantir un finançament adequat de les escoles Bressol de Sitges. Va defensar aquesta moció Manuel Rodríguez, bàsicament, doncs, això, demanant que la Generalitat, doncs, tingui més interès en el finançament d'aquestes escoles Bressol, a partir també de mocions presentades, d'una moció presentada pel mateix grup de Ciutadans al Parlament de Catalunya. També es va generar un petit debat, aquest molt petit, aquest sí que no va anar gaire més, però la moció també va ser aprovada amb l'abstenció de l'equip de govern i el vot favorable de la resta dels regidors, de tota l'oposició. I per últim, aquí sí que ens aturarem una miqueta més, la moció que va presentar Nou Horitzó relativa a l'espai d'esbarjo pels gossos a les platges de Sitges. Nou Horitzó plantejava en aquesta moció doncs que la destinació d'una de les platges que diguem de la zona del Vinyet Terramar, d'una zona central que en principi no hi ha guinguet i per tant no hi ha concessionari de platges, a que sigui una platja dels gossos. És a dir, que els propietaris de gossos de Sitges i de fora de Sitges doncs hi puguin baixar amb els animals.
Perquè actualment, segons es va comentar, Joan, només la platja de Vallcarca i la platja del Cap de Grills, la platja de Lola, són, diguem-ne, els dos indrets on els propietaris de gossos poden portar els seus animals. No?
Correcte, el que passa és que, clar, evidentment, per tant una com l'altra queden lluny del nucli urbà i, per tant, doncs, això mereix un desplaçament, probablement en vehicle, i per evitar aquest desplaçament en vehicles es proposava aquesta opció. El debat va ser un debat llarg, perquè a més també es van embolicar sobre com s'havia de portar tot a terme. Però, de fet, a partir d'aquest condicionament inicial, que va ser acceptat per tots els grups, en diferent mesura, però va ser acceptat per tots els grups, Carme Gasulla, de Sitges en Positiu, va proposar que el que s'havia de fer més que aprovar una moció en aquest sentit, i una moció que a més no incorporava una part resolutiva, és a dir, una part que digués instem a que passi tal cosa, doncs que el que fes és crear-se una comissió d'estudi per veure la viabilitat d'una opció com que hi hagi una platja de gossos al centre de Sitges, o al centre, o a les platges centrals de Sitges. Aquí va generar-se un altre debat. Qui ha de formar part de la comissió d'estudi? I aleshores doncs l'embolicada va ser que bé, s'havia de mirar el ROM. I al final es va acabar mirant el ROM i l'alcalde va agafar l'article que corresponia del ROM, la comissió tècnica estarà formada per patatim patatam. I aleshores, al final sí que...
Una d'aquelles coses de missal, perquè no és la primera comissió informativa que crea l'Ajuntament de Sitges, ni la segona ni la tercera, però ahir va quedar la cosa encallada i es va haver de repartir un ROM per tothom per anar a buscar la pàgina, quelcom que el ROM és per un regidor, el que la Bíblia per un capellà.
O el codi de circulació
per un conductor. O el codi de circulació per un conductor.
O sigui, no saps l'article, però saps que hi és, oi? Doncs això.
I determinats articles hi vas molt sovint, o sigui que els tens bastant empamats, però vaja, això és el que va passar ahir, entre altres coses.
Aleshores, a partir d'aquesta presentació del suggeriment de Carme Gasulla, la cosa es va anar desencallant en aquest sentit, és a dir, els grups que havien anunciat el vot fins i tot contrari en aquesta moció que presentava Nou Horitzó van rectificar el vot i van afegir-se en aquesta moció a partir de que es generés una comissió que estudiés un espai d'esbarjo pels gossos a les platges de Sitges que fos central i que per tant no fos ni el de Vallcarca ni el de Cap dels Grills, que aquests ja hi són, i que aquesta comissió cridés a totes les entitats organismes que poguessin tenir alguna cosa a dir, especialment els membres de l'Associació de Platges. De fet, ho escoltarem al final perquè hem incorporat el torn de preguntes dels valents que van aguantar fins al final, oi? I un d'ells va ser precisament el president de l'Associació de Platges, Manuel Rodríguez, que va agrair aquesta modificació a la proposta inicial que havia fet Nou Horitzó. Per tant, doncs, aquesta moció va ser finalment aprovada amb la modificació, és a dir, no es crea una comissió, no es crea un espai pels gossos a les platges, sinó que es crea una comissió per estudiar la viabilitat. Això sí, Lluís Mercè va voler mantenir-se ferm en el sentit que, en qualsevol cas, això hauria d'engegar-se el 2017. Mm-hmm.
És a dir, que hi hagués un compromís polític, més enllà del que es pugui dir, de poder crear una platja.
I aquí hi havia la petita discrepància. Miquel Fons li deia a Lluís Mercè que si la comissió tècnica arribava a la conclusió de que no podia fer-se un espai d'esbarjo a les platges de Sitges, difícilment podria haver un compromís polític per obrir aquest espai d'esbarjo el 2017. però com a mínim, malgrat que va quedar aquesta contradicció final...
Tot d'això, diguem-ne, in estricto senso, eh? Perquè no seria el primer cop que una comissió tècnica diu una cosa i els polítics diuen, doncs, endavant les atxes. I ja està. Però en qualsevol cas, aquí es vol complir amb el que demanaria l'ortodòxia, i si la comissió tècnica creu que això és possible, perquè després escoltaran Aurora Carbonell, que va parlar de tot un seguit de consideracions pels que no tenim animal domèstic. Esclar, moltes d'aquelles coses ens venen de nou, però ja fins i tot, i ho comentava Aurora Carbonell, i ahir es podia llegir en un article al periòdico, determinades associacions animalistes que no estan gens a favor que els gossos vagin a parar a les platges, perquè entenen que és humanitzar d'alguna manera el comportament de l'animal. I segons sembla, hi ha animals a qui els estressa especialment això d'anar a la platja. Tot i que al final segurament molts propietaris poden dir, doncs escolta'm tu, que no hi vagin, i ja està, i així de senzill. Però hi ha fins i tot tendències diferents dins del món dels animalistes a l'hora de proposar un espai d'aquest tipus. És un debat segurament el segon més llarg, perquè no sabem si el primer va ser el de la pregunta de...
Però vaja, jo diria que és el més llarg.
El més llarg és aquest, el debat sobre la creació d'un espai a la platja de Sitges dedicat als gossos.
Metge Rubí.
Sitges és un poble obert al mar on disposem de magnífiques platges molt accessibles i aquest fet característic, entre d'altres, ens marca la diferència amb altres poblacions, ja que majoritàriament l'accés és a peu. Històricament, tot i les ordenances vigents a Sitges, hem tingut problemes entre veïns de la vila a l'hora de conviure en un mateix espai, animals de companyia amb usuaris de les platges. Actualment, el ventall d'opcions per a dur els gossos a les platges són dues. Una que és d'obligació agafar el cotxe, que és a Vallcarca, i l'altra plena de pedres, que és a Cap de Gris, que dificulta molt el joc i l'esbarjo dels gossos. Per aquest motiu demanem mitjançant aquesta moció una alternativa que millorarà la convivència dels nostres vilatans. Atès que en el pla d'usos del 2017 consti un espai a la platja de Terramar perquè els gossos puguin gaudir de la mateixa. Per poder gestionar i vigilar el bon ús del recinte i les normes, també demanem que s'habiliti el petit local que actualment està sense ús. L'espai ha d'estar delimitat per boies de senyalització a l'aigua i dues tanques, una d'elles amb porta d'accés, també habilitar un punt d'aigua per a les dutxes i rentapeus, un dispensador d'aigua per a gossos, van pels acompanyants, papereres i un panell informatiu de bon ús de la platja. Ajuntem l'emplaçament i l'ubicació més del projecte consensuat presentat a les associacions animalistes de Sitges, que els hi fem arribar a la comissió informativa. Instem a la seva aprovació pel 2017 a la platja de Terramar i comunicar a les associacions animalistes de Sitges de l'acord. Moltes gràcies, senyor alcalde.
Moltes gràcies. Torn de paraules pels grups. Senyor Llombart, teniu la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. El nostre grup votarà a favor i l'únic que pediríamos al grup de Nou Horitzó que treballi amb la regidora Aurora Carbonell, si es posible, en ver qué otras opciones se pueden incorporar de proyectos o iniciativas de otras entidades que se hayan podido presentar para de así, de alguna manera, satisfacer todas las propuestas que han habido hacia el Ayuntamiento de Sitges en esta dirección. Pero en base a lo que ahora mismo está sobre la mesa y en complemento a lo que nosotros también proponíamos en nuestra campaña electoral de las pasadas municipales, que era hacer correcans y pipicans, en ningún momento contemplábamos esta opción. Por lo tanto, les agradecemos a los miembros de Noricho que hayan hecho esta propuesta, puesto que complementa totalmente lo que desde las propias entidades en su momento se nos transmitía y que todavía de forma participativa hemos visto que finalmente se han hecho realidad gracias a la actuación del Gobierno en los últimos meses. Muchas gracias.
Gracias, señor Llombart. Señora Vinyet Lluís, teniu la paraula.
Sí, el nostre posicionament serà que no, i té diverses maneres del per què, no? Una és que en aquest moment l'ordenança de platges contempla que no hi han d'haver gossos a les platges, però nosaltres anem més cap allà. Creiem que possiblement hi ha d'haver un espai, però s'ha de mirar molt bé on hi ha d'haver aquest espai i ha de ser consensuat amb la concessiona l'associació de platges, perquè crec que si no anem a la una no anirem bé. I concretament aquesta és la que ens han ofert, però nosaltres creiem que aquesta és una de les platges vistoses, no? I dir que s'ha d'anar molt en compte també on te posem aquest espai. Per tant, ja m'he manifestat i demanaria això, doncs, que tots fessin un esforç i que fossin, que anessin a consensuar una cosa positiva. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Villalluís. Més intervencions. Senyor Pol Vigó.
Gràcies. Des de la CUP votarem a favor de la moció que aquí es presenta i ho farem amb el mateix argumentari que vam utilitzar quan vam defensar les al·legacions presentades a l'ordenança municipal de platges el juliol del 2012 i que el govern d'aleshores, en presència de Nou Horitzó, va rebutjar. En aquell moment la nostra proposta anava encaminada a crear no un, sinó dos espais oberts a la presència de mascotes a les platges de Sitges, a Balmins i a Riera Xica. En aquest cas es proposa la platja de Terramar. No hi veiem cap inconvenient. La massificació i la salubritat van ser els motius que ens van esgrimir el govern per no acceptar la proposta i des de la CUP els entenem, com els enteníem, com a meres excuses per falta de voluntat política. La massificació de les platges de Sitges sovint ve donada no tant per una gran presència de banyistes, que també, sinó per una sobreexplotació econòmica d'aquestes, xiringuitos, tombones, guinguetes de massatges, que si ho sumem a la manca de sorra en moltes platges del municipi provoca una falta d'espai per l'ús lliure i gratuït del litoral. D'altra banda, per minimitzar les problemàtiques en salubritat, hi ha moltes solucions, senyalització, vigilància, programes especials de neteja. En aquesta moció creiem que es té en compte i ho valorem positivament. Per acabar, creiem que l'obertura de les platges de Sitges a les mascotes pot representar una nova oferta turística que ja és un èxit en altres municipis costers de Catalunya. Per tot això, i com el 2012, donarem suport a la moció.
Moltes gràcies, senyor Vigó. Senyor Manuel Rodríguez, teniu la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, hem revisat des del nostre grup el projecte plantejat des del grup de Nou Horitzó i també donarem suport a aquesta moció. Entenem que s'han de fer modificacions en el pla d'usos i estem oberts a debatre-ho per tal de que pugui portar a terme. Gràcies.
Moltes gràcies. Senyora Carme Gasulla, teniu la paraula.
Bé, ens agrada molt que Nou Horitzó faci seves les demandes dels grups en defensa de la vida digna dels animals. Estem molt contents i compartim amb ells aquesta proposta, malgrat que creiem li manquen aspectes importants. Que estem segurs voldran compartir pel bé dels nostres estimats gossos, sitgetans o no, que són els protagonistes darrerament de la vida política del nostre poble. I ara, hora, la veritat, perquè tot i no tenir dret a vot, aquests animals i molts altres tenen una bona pila de demandes incomplertes en els diferents programes electorals dels partits polítics de la nostra vila. Les nostres aportacions són, en primer lloc, de caire formal. Pensem que el text de la moció és bastant millorable, ja que no presenta cap demanda d'acord. Només un afegitó fet a la sessió informativa del passat 18 d'abril, i per tant estaria bé que s'afegissin aquests punts, siguin quins siguin. Després tenim una demanda en quant al contingut. Creiem que ja que vostès defensen els processos participatius, ens sembla cobrir el debat sobre aquest tema. En primer lloc, amb les associacions de platges de Sitges, amb els propietaris d'aquests espais amb els quals moltes famílies guanyen la vida, amb els veïns, les veïnes, els tècnics de l'Ajuntament, fora bo. Fins i tot conèixer experiències d'altres indrets com ara Barcelona. Demanem, doncs, la creació d'una comissió d'estudi per tal de resoldre tots aquests temes i poder tirar endavant un bon projecte consensuat i beneficiós per a tothom. Creiem que falta el redactat d'un projecte de més cost, amb costos de serveis, de manteniment, gestió, control d'aquest espai, etc., que es podria engegar, per exemple, en una prova pilot durant un període de temps determinat. Fins que aquesta comissió de treball no es creï, el nostre vot serà abstenció. Quan veiem les conclusions, valorarem el vot, perquè pensem que hi ha moltíssima gent implicada. I val la pena que engeguem aquesta comissió precisament per fer un projecte que tothom estigui content. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Gasulla. En nom dels grups del govern, senyora Aurora Carbonell, teniu la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, primer de tot, tal com ha dit la companya Carme, moltes gràcies a Nou Horitzó perquè per fi mostren interès pels gossos que fins ara, i pels animals en general, fins ara no s'havia... No ho havien demostrat, no? I això ens n'alegra moltíssim els que fa molts anys que lluitem per això. Primer de tot, dir que jo sóc una defensora dels animals, he estat sempre defensora dels correcans, dels pipicans i de les zones de socialització dels animals, i en aquest cas, sobretot en aquesta proposta concreta, votarem que no, i ho tenim molt clar que hem de votar que no. En aquesta proposta concreta sí que estic, tal com ha dit els companys de Sitges en positiu, per crear, per obrir i fer una comissió, un grup de treball, una comissió d'estudi, del que diguin, per tenir noves propostes, però en aquesta concreta no. Per què diguem que no nosaltres? Primer, evidentment, com tal heu dit vosaltres, s'ha de consultar amb la gent que té una concessió a les platges, que està pagant, que té una concessió per uns anys. No podem dir ara us posarem aquí animals sense consultar els que estan en aquest moment allà, perquè afectarà a les banderes que actualment tenim, a les banderes blaves, les emes, tot això afecta l'ordenança, s'hauria de canviar l'ordenança, afecta el pla d'usos. O sigui, ens afecta en moltíssims aspectes. Però tot i així, tot i que poguessin canviar tot això, jo penso que s'ha de fer un grup d'estudi, o tal com hem dit, una comissió d'estudi molt més oberta, perquè entrin l'associació de platges, perquè entrin medi ambient, perquè entri salut, perquè entri les associacions, diferents associacions animalistes, perquè entrin els veterinaris. Per què? Perquè en aquest estudi, per exemple, hi ha una corrent nova dins dels animalistes que és que estan en contra de la humanització dels gossos. I en aquest sentit hi ha molts que estan en contra de que els gossos vagin a les platges, perquè s'entén com que és una humanització dels animals. Anar a les platges és una activitat molt humana, és veritat, però que no està tan clar que els gossos hi disfrutin. Per exemple, hi ha molts gossos que pateixen molta calor, que si es banyen a l'aigua i beuen aigua després vomiten o tenen diarrees, vull dir, és tòxic pels gossos mateixos, però els humans som molt partidaris de que facin el que fem nosaltres. Nosaltres com a govern som defensors de fer nous espais de socialització dels animals. De fet, em consta que penso que Urbanisme ja té una partida per fer un nou espai. Som oberts a qualsevol altres idees que hi hagin, però les platges i en aquest lloc concret nosaltres no ho veiem, ara per ara no ho veiem, i per tant el nostre vot serà contrari. També, tal com he dit abans, és molt important tenir en compte que en aquest grup estigui Salut Pública. També està demostrat de moment que Barcelona està fent una prova, farà una prova pilot a partir de juny, encara es veuran a veure com els hi anirà. Però també hi ha estudis que diuen que els excrements i les urines en la sorra que es mantinguin durant temps i en la calor pot afectar. Per tant, tot això s'hauria d'estudiar molt més abans de tirar endavant. A banda de recordar que tenim Vallcarca i els Grills, evidentment que això sí que són platges plenament per gossos, que jo almenys sóc més defensora de platges senceres que siguin per l'utilització dels animals. I bàsicament això només. Nosaltres sí que proposem, si estaríem d'acord en retirar la moció i crear un, tal com han comentat ells, un grup d'estudi, un grup de treball per treballar-ho. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Carbonell. No cal dos torns de paraules. Senyor Ignasi Rubí, teniu la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. Senyora Gasulla, m'ha fet una proposta, una creació d'estudi. Vale? Si nosaltres en la nostra moció ho podem incloure, estem oberts, si ens dona el seu vot favorable, a crear aquesta comissió d'estudi, perquè creiem que és molt necessària, i bueno, simplement era fer-li això. Quan nosaltres li vam fer arribar aquest projecte, a nosaltres, els he dit, perquè la intoxicació a vegades, senyora Carbonell, nosaltres amb el projecte vam posar que aquesta proposta la podem fer possible amb la suma de la regidoria de platges, que és vostè, l'associació de platges de Sitges, que són aquí els senyors presents, que quan estàvem llegint la moció reien, i el Consell d'Animals de Sitges, que sé que ens costa que serà una creació, una nova creació, de part de la regidoria del senyor Mas. I també entenem les diverses associacions animalistes. És a dir, que nosaltres en cap moment ens hem fet un tancament, també amb la ubicació física de la platja, nosaltres, sota els nostres criteris i amb la documentació que tenim i amb les nostres limitacions com a partit municipalista, vam creure que aquella era una platja nosaltres assequible, i així els hi vam entregar amb el projecte. Però evidentment que estem oberts a canviar la ubicació, l'espai, però sí que necessitem tenir a Sitges una platja per a gossos accessible, que no tinguin que agafar un cotxe per anar a Vallcarca o tinguin que portar els gossos amb un padrís que és allà al final a cap de la riera. I simplement era això. Jo demanar-li el suport perquè aquesta moció tira endavant. Estem oberts, si el senyor secretari ho pot fer esmena la moció sobre aquest tema. Senyora Gasulla.
Comentet. Aviam. És que el problema que tenim és que tenim una moció on no hi ha acords. I aleshores no, tot plegat no sabíem què és el que anàvem a votar exactament, malgrat el contingut expressa el que expressa. Per tant, de l'esmena que proposa la senyora Gasulla i que entenc que acceptaria el grup de Nou Horitzó, és, donat que no hi és, posar un acord que digui impulsar o crear una comissió d'estudi que treballi, que estudiï la possibilitat de tenir un espai per gossos, com es diu el
2017. 2017. 2017, correcte,
és això?
Correcte, és així.
Per tant, avui no aprovem la creació d'un espai, sinó, segons el que diuen aquesta esmena, crear una comissió que estudiï aquesta possibilitat.
Sí, però que s'aprovi quan...
No, això no ho podem decidir, això ho decidirà la comissió d'estudi. Va, si no han de mantenir el text. Però, és a dir, el que no podem fer és decidir les dues coses, crear una comissió d'estudi i a la vegada decidir-ho, perquè si no la comissió d'estudi no té sentit que es faci. Llavors, una de dues, o mantenim aquest text o el canviem. No? Ho dic correctament?
A veure, el primer que té que fer l'equip de govern, si és que vol, és primer canviar el tema del pla d'usos per l'any que ve, admetre aquest tema que farà aquest tràmit, sigui el puesto que sigui, ¿vale? I aquí no estem nosaltres enfranyats, que sigui l'espai que hem dit nosaltres. Nosaltres hem cregut que aquest trosset de platja, que no hi ha ningú, que no hi ha cap concessionari allí, llavors podria ser. És aquest el tema. Que pot ser un altre puesto? Correcte, si nosaltres això no tenim cap problema. Vull dir, jo creguem que Sitges hi ha prou animals, molts gossos, perquè tinguin un puesto per estar-hi i que no pipin amb les altres concessions, perquè és que si no hi ha molta gent que porta el gos a la platja i empipa l'altra gent que està al costat. Aquesta gent pot estar amb el seu puesto i llavors ja està. Aquest és a l'ús. I a més, després també canviar l'ordenança de platges perquè pugui haver gossos a la platja. Això és el que estem instant. Per això es va presentar quasi com un plec i no com... perquè si no haguessin fet una resolució al final, que no està fet aquí, i només està instar, ja ho diu, al final, instar. Sí, sí, ho vam aprovar. Perdoni, senyor secretari, ho pot llegir vostè, si ho posa o no ho posa, al final que vam fer la modificació?
Es va fer in situ, a mà, un afegitó durant la comissió d'estudi.
Per tant, el text que... potser no el tinc jo. Doncs.
Ara sí, senyor alcalde, vostè no ho té, però sí que hi és.
Doncs quin és el text? Algú m'ho pot passar? Aviam, jo tinc aquí aquest paràgraf, i a veure si és aquest. Instem a la seva aprovació pel 2017 a la platja de Terramar i comunicar a les associacions animalistes de Sitges l'acord. Paràgraf introduït a la sessió de la comissió informativa de 18 d'abril 2016. Aquí no diu res d'una comissió d'estudi. Aquí diu...
Pues és el que ha proposat el PSC.
Per tant,
bueno, si és en positiu,
per tant,
i és el que nosaltres admitem.
Per tant, eliminem aquest paràgraf, aquesta és la proposta que acceptarien, i es substitueix per un paràgraf que digui crear una comissió d'estudi que estudi aquesta proposta. I d'allà ja es derivarà si s'han de modificar ordenances o no, si s'ha de fer alguna cosa amb el pla d'usos, i si després tot això s'aprova. De moment es fa la comissió d'estudi que ho estudiarà. No? No ho accepten?
Aquesta comissió d'estudi, qui pertanyarà?
A la comissió d'estudi és tècnica. Amb tots els components que ha dit la regidora de platges. Poden acceptar o no acceptar l'esmena, eh? Vull dir, això és una qüestió seva. Jo simplement posava una mica d'ordre a la proposta que
hi ha.
Senyora Gasulla.
A veure. Ara em pipen els gossos, eh? Senyor Mercè, ara em pipen. A veure, jo crec que la idea, la intenció, penso que és bona, eh? Però crec que falla la forma. Jo proposo, insisteixo una mica amb el que ha dit el senyor Forns, substituir aquest paràgraf que vostès van afegir a la comissió informativa per la creació d'una comissió que estudiï la viabilitat d'aquest projecte. Una vegada s'arriben a aquestes conclusions, tornar-ho a portar a ple i votar-ho en conseqüència. A mi em sembla que és bastant raonable. Com a mínim sentirem a totes les parts afectades, a totes, i aquí penso que n'hi ha uns quants, perquè hi ha moltíssims interessos i enfrontats, i crec que consensuant i participant tothom podem arribar a acords, sí. Acords que no xoquin. D'acord?
Sí, nosaltres no vam estar... Estem d'acord amb això?
Perdó, els paraules encara els dono jo, mentre no hi hagi una moció de censura. Havia acabat, senyora Gasulla. Senyora Villalluís.
A veure, jo, per aprovar aquesta moció, necessitaria saber quines entitats, persones, tècnics hi han de ser-hi, perquè si no, no es pot aprovar una moció d'aquestes. Com bé he dit jo, de bon començament, el consens és el que ens haurà de portar a la raó d'això. Per tant, jo vull saber on te vaig, on t'estic.
Senyora Villalluís, les comissions d'estudi estan regulades pel ROM i el ROM diuen per qui han d'estar formades. Val? Si volen, ara podem aturar el ple, i anem a consultar-ho i anem dient qui són els membres. L'altra opció és, escolta, es pot retirar, ens comprometem els portaveus a la Junta de Portaveus a analitzar-ho i impulsar-ho i fer-ho allà. Ara, si ho volen fer aquí, aquí hem de determinar els membres d'aquesta comissió d'estudi, insisteixo, està reglamentat pel ROM.
Val, però ara no ho tenim aquí, no?
No, són tècnics.
Però si no ho tenim aquí, però si el personal és tècnic, jo no estic d'acord.
Però pensin una cosa, el personal tècnic farà una anàlisi estudi tècnic. Després, políticament, s'haurà de decidir si es vol fer, què es fa, com es modifica l'ordenança, el pla d'usos, què passa amb les certificacions, com deia la regidora EMAS, que tenen les platges, què passa amb les concessions. Políticament s'haurà de prendre una decisió també d'això, més enllà de l'informe tècnic que faci la comissió d'estudi. Això segur que serà. Això segur, eh? Que es faci una comissió tècnica no desapareixem els polítics de cop. La decisió l'haurà de prendre el ple igualment. Per tant, com vulguin. Això els que fan l'esmena i el grup proposant.
Sí, acceptem.
Paraules. Señor Llombart.
Sí, a mí lo que no me queda claro es si hacemos estos cambios, si el compromiso de hacerlo se aprueba o no. Lo digo y entiendo que no. Por eso quería que dejarlo claro. Nosotros la posición que teníamos desde el principio de esta moción es se haga o no comisión de estudio, que va un poco en la línea de lo que yo le planteaba también a la señora Carbonell, que se incorporen los proyectos, que se haga el estudio técnico, bueno, pues todo lo que conlleva llevar adelante un proyecto de estas características y sobre todo, y en esto también agradecer a Noricho su flexibilidad en base a la ubicación, puesto que la ubicación es muy cuestionable en base a diferentes dependencias que pueden existir tanto legales como técnicas. Lo que sí estaríamos de acuerdo en que en la exposición que hacía el señor Rubí, que sea dentro del casco de la parte de Sitges, desde la playa de Iguadols hasta la playa del Muerto, en todo caso que sea más accesible, no estemos hablando de irnos a Butigas o a Garraf para llevar a pasear a la mascota. Y segunda cosa, el compromiso que puede existir dentro de la moción, que no me ha quedado claro y por eso en este caso me dirijo a Noricho. Si queremos que no solo esté el compromiso de crear esta comisión de estudio, a la cual creo que es evidente que tenemos que votar a favor, sino también el compromiso intrínseco que debe tener la moción, que es por lo que nosotros también abogábamos, de que exista un compromiso político por parte de todo el consistorio en que el proyecto de una u otra manera se lleve a cabo, no que luego se tenga que votar tras los resultados de la comisión de estudio la voluntad política de hacerlo o no hacerlo. Yo creo que por parte de nuestro grupo, la voluntad y la votación que queremos hacer en base a esta moción, si al final se plantea así, es que haya un compromiso político por parte de todos en hacer este proyecto, en que se lleve a cabo, y nos da igual en este momento la forma en cómo se lleve, siempre y cuando esté dentro de las formas y dentro de la legalidad en cómo siempre se han llevado estos proyectos. Decía la señora Viña Lluís algo importante. Es verdad que la comisión de estudio siempre la componen miembros técnicos del propio consistorio, pero aquí pues tiene que haber una participación pública, puesto que esto afecta directamente a muchas entidades y muy muy de cerca a todo el municipio, porque el número de mascotas que tenemos en Sitges es muy elevado y afecta a muchísimas familias. Por tanto, no sé si Noricho estaría en base a esta línea.
Muchas gracias, señor Llombart. Señor Mercè.
Señor Llombart, hicimos esta moción casi como un plec. Ya has visto que no hay contenido de resolución para poder pactarla con todo el mundo. O pasa que sí que realmente, tal como has dicho, volem de que para el 2017 haya una platja amb els tècnics i els polítics i amb tothom consensuada, pues que haya para que las mascotas puedan ir allí, punto. Eso es lo que hemos pedido. No es que queremos imponer ningún sitio, ni queremos que sea esta. Nosotros hemos hecho un proyecto en el cual decimos más o menos, porque hemos visto la de Barcelona, que está aquí, ¿me entiendes? Mira, la playa de Barcelona está acotada con los perros, ¿me entiendes o no? Hemos visto la de Calafell, hemos visto otras playas en las cuales, pues, tanto animal de mascota que hay aquí en Sitges, pues creo que es necesario ya ponernos al día en este tema, nada más. Yo sin querer ni que a ninguna asociación ni a ninguna en fin, que se sienta aludido de que nosotros queremos imponer cualquier cosa. No, se estudie, pues que se estudie, si ya lo dijimos en la informativa, quiero decir que no viene de nuevo. Ahora, que sí que queremos tener que haya un compromiso, que para el 2017, sea donde sea de nuestro municipio, que no tengan que coger un coche para ir a Valcarca a llevar los perros, o que no tengan que coger un coche y llevarlos a Lola, que allí es el Cap de Gris, que también se puede llevar, que todos son piedras. A Lola irán personas, pero no irán animales, ¿vale? Pues esto es lo que estoy diciendo, hombre.
Gràcies, senyora Villaluís. Anem acabant els torns
bé,
de paraules.
A mi m'agradaria que els procediments quedessin clars. Primer, estem parlant de que els tècnics miraran ubicació, viabilitat de l'espai, etc. Val? Després, ja que som tan participatius, doncs jo crec que hi ha de participar l'Associació de Platges, els regidors, val? I després prendre la decisió que sigui pertinent, però no deixar cap sense estar ben lligat. Val? O sigui, jo...
Senyora, com que...
Bueno, no sé, diu moltes coses, però jo a mi m'agrada aclarir les coses.
Anem a posar una mica més d'ordre. Acabem l'última intervenció, senyora Carbonell. Tothom té el ROM, perquè hem repartit un ROM ara als portaveus. Agafeu
sí,
el ROM
exacte.
A l'article 163.
Exacte.
I ara i ho resumim ara mateix.
No, resum. Gràcies, senyor Batlle.
Són dues frases.
Tal com diem, la posició almenys del govern, si es canvia i es fa una comissió d'estudi, el que no podem dir, senyor Llompart, tal com ha comentat, de que tal com ha comentat senyor Llompart, que ens comprometem a que després ho farem, si hi ha una comissió d'estudi, primer s'ha d'escoltar què diu la comissió d'estudi, que per això es fa. Si diu que sí, es farà, i si diu que no es farà. Vull dir, depèn de la comissió d'estudi, per això la volem plantejar. La comissió d'estudi, a la pàgina 81, si voleu, que és l'article 163, diu exactament, la comissió d'estudi estarà integrada per membres de la corporació, o sigui, tots nosaltres podem anar, personal tècnic propi o aliè i presidida per un d'aquells. Entre els vocals hi figuren el gerent, secretari, interventor general o persona en qui delegui. Jo també proposo, jo almenys em responsabilitzo que si creem aquesta comissió d'estudi, tal com he fet amb altres comissions, com és la modificació de pla d'usos o qualsevol altra, que a més nosaltres convidem a persones externes perquè vinguin. Jo penso que en aquest cas és molt important que puguem convidar això a associacions animalistes, a veterinaris, a l'associació de platges, a totes les entitats que tinguin alguna implicació en això. I penso que això és la manera més participativa i més oberta que podem escoltar a més gent, a veure què ens diuen, i tècnicament també què ens diuen, no? Penso, i amb això prendre una decisió, però és clar, és amb el que digui la comissió d'estudi, no podem ja dir que nosaltres ja ho farem i farem una comissió d'estudi, perquè no té cap sentit.
Gràcies. Moltes gràcies. El grup de Nou Horitzó accepten l'esmena?
Accepten
l'esmena?
Sí, el que volem és això, val. Que hi hagi una platja que...
No.
Sí, sí,
no ho embolicem, sí, senyor Mercè, que l'esmena
no és
aquesta.
No. Que quedi clar que hi hagi la voluntat política d'aquest consistori de que hi hagi una platja, la voluntat política, perquè sobre els tècnics també estan els polítics, vale? I si hi ha voluntat es farà, i si no hi ha voluntat no es farà.
Senyor Mercè, vale? És que no estem decidint això ara. Ara hem de decidir si vol incloure aquesta esmena.
Sí.
Doncs ja està. Després, en un altre ple es decidirà la voluntat política. Per tant, al final de la moció, l'esmena que es va fer a la comissió informativa queda anul·lada i s'introdueix una nova esmena a proposta de Sitges en positiu i acceptada per Nou Horitzó, que és crear una comissió d'estudi que analitzi la viabilitat de la proposta d'espai d'esbarjo per gossos a les platges de Sitges.
Que queda clar, doncs, el que es va aprovar això. El que l'alcalde al final va dir en veu alta i clara després de tota aquesta dissertació sobre l'article del ROM. I repetim que el ROM és per un regidor o que la Bíblia un missal per un capellà. Aleshores, quan és l'hora d'anar a missa, suposo que molts devots li demanen al capellà que tingui, oi, el missal clar al cap. Doncs aquí segurament ahir va haver un d'aquells problemes relacionats amb una, vaja, en el fons, amb una nova comissió de les moltes comissions que té l'Ajuntament per analitzar la viabilitat de determinades iniciatives dels grups polítics municipals. Sigui com sigui, per unanimitat,
finalment, després de tot això,
l'Ajuntament va decidir que es crearà una comissió que analitzarà la viabilitat de la proposta d'una platja per gossos, diguem-ne, cèntrica, que s'hi pugui arribar a peu i amb els animals de companyia. Ahir al periòdico, ja us ho recomanem per si algú el té més o menys a la mà, hi havia tres pàgines senceres dedicades a recabar opinions de propietaris d'animals, d'especialistes en el tema, sobre la qüestió de les platges per gossos a Barcelona. Per tant, si algú de vostès pot tenir algun interès, ahir el periòdico hi havia tres pàgines relacionades amb això. Per on seguim, Joan?
Doncs seguim per les dues mocions que encara van entrar pel torn d'urgència. Una moció relativa a l'aigua, però no a l'aigua de Sitges, sinó a l'aigua general, a l'aigua d'alta, allò que es diu, que presentava la CUP, que va ser aprovada amb l'abstenció de l'equip de govern i el vot favorable de tota l'oposició, exceptuant el Partit Popular, que hi va votar en contra, i una moció que presentava Sitges en positiu sobre la pobresa energètica i, doncs, sobretot el que ha envoltat el debat i que envolta el debat de la pobresa energètica, inclòs fins i tot qui té les competències per regular aquesta pobresa energètica. Uh-huh. Saben que hi ha el Constitucional, l'Estat, la Generalitat pel mig i tota la normativa, i un problema, malgrat que hi hagi moltes institucions, hi ha un problema, i el problema continua sent, malgrat les institucions.
Un apunt interessant que va fer la regidora Carme Almirall.
Carme Almirall.
L'Ajuntament està, i així ho va manifestar la regidora, en contacte amb Gas Natural i amb Sorea. Sembla que amb dues companyies tenen predisposició a que en determinades situacions de les quals en depengui el pagament del subministrament per part de persones que estiguin en dificultats, es pugui trobar una solució, i que l'Ajuntament, a partir d'una declaració, conforme com pugui estar una família determinada, una persona determinada, pugui enviar aquesta documentació a la companyia, i la companyia tingui en compte la situació específica d'aquella família o d'aquell ciutadà en concret a partir de l'informe que envia l'Ajuntament.
Això en el cas, de moment, de Sorea.
Ah, exacte.
En el cas de Gas Natural, va dir Carme Almirall que han acceptat asseure's a negociar. Ah,
però que ja és un què, venint de Gas Natural.
No va esmentar altres companyies, tothom va pensar en la llum, oi? Però no va ser esmentat. Per tant, doncs, hi ha diversos graus entre companyies a l'hora de tenir sensibilitat davant d'aquests casos, que evidentment, si es regulessin per llei, serien molt més senzills, però que, doncs, tots podem pensar per què no es regulen per llei, i això encara ens portaria un altre debat.
I la regidora deia obertament que s'està estudiant cas per cas, i per tant s'està enviant la documentació de cas per cas en l'àmbit directament de Sorea, i a veure si hi ha una mica de sort amb Gas Natural, i també, diguem-ne, es pot tenir una sensibilitat per part de la companyia davant de casos flagrants de situacions que no permeten pagar el rebut de cada mes.
I preguntes. Entrem a l'apartat ja de les preguntes dels diversos grups municipals. Es van rescatar i es van recuperar moltes preguntes que hi ha grups que consideren que no han estat contestades amb anterioritat, i diem consideren perquè hi ha alguns casos que els grups no han rebut la resposta, malgrat que sí que va ser contestada, o segons diu el govern sí que va ser contestada. Aleshores, això genera una estiria ronça i un cert déjà vu a l'hora d'escoltar determinades qüestions de manera repetida, ple rere ple. Per tant, el que hem fet en aquest cas és salvar-ne una que és probablement, doncs, la que va tenir més gruix de tot el torn de preguntes, i gairebé del ple, perquè Nou Horitzó va demanar obertament la destitució d'Eduard Carrillo, del regidor de Recursos Humans i de Ensenyament, d'Educació, de l'Ajuntament. Per què? Doncs per uns fets que va explicar el regidor Nacho Rubí, produïts a partir del 5 de febrer d'aquest any, quan Eduard Carrillo sembla ser que va fer una reserva del Saló de Plens per la celebració d'un casament.
Una reserva que importava la quantitat de 173,86 euros, que és la quantitat que es paga a una persona de Sitges, que es cobra, perdó, a una persona de Sitges per reservar al Saló de Plens. Si és de fora de Sitges, la quantitat és més alta, no sé, és un 20% més alta, una cosa així, i a partir d'aquí, feta aquesta tramitació,
té un termini per pagar.
Exacte,
que no el va fer efectiu.
El regidor Nacho Rubí va explicar que la funcionària, a l'hora de fer la tramitació d'aquesta reserva al Saló de Plens, li va, com és habitual també en qualsevol sol·licitud, li va comentar a Eduard Carrillo quin era el termini per pagar, en fi, tot allò que hi ha a la carta de pagament d'una reserva com aquesta.
La qüestió és que no es va fer efectiu aquest pagament i el 22 de febrer se li va explicar al regidor que aquest pagament l'hauria de fer efectiu amb un recàrrec. Sembla ser, sempre segons les paraules de Nacho Rubí, que no van ser acceptades, ni acceptades ni desmentides. No va haver cap referència en la resposta després d'Eduard Carrillo en aquest relat dels fets.
No sé, que Eduard Carrillo va dir literalment que aquest relat dels fets es podia presentar, exacte, que es podia presentar a uns premis perquè entenia que era una absoluta ficció.
Uh-huh. Que s'hauria de pagar un recàrrec. Sembla ser que el regidor s'hauria negat al pagament d'aquest recàrrec i que posteriorment una funcionària del Departament de Recursos Humans, és un dels departaments que està encapçalat per Eduard Carrillo, hauria presentat una sol·licitud per llogar o per reservar el Saló de Plens el mateix dia i hora que ho havia fet Eduard Carrillo. A partir d'aquí, doncs, Nou Horitzó planteja aquesta sospita sobre que, per estalviar-se el recàrrec, aquests 7 euros de recàrrec, doncs Eduard Carrillo hauria aprofitat el paper d'una funcionària fent aquesta sol·licitud.
Vaja, que es podia interpretar literalment que havia induït a una funcionària, diguem-ne, resoldre aquesta situació, tot i que també, segons el testimoni de Nacho Rubí, ho escoltaran, va fer una instància Eduard Carrillo explicant que no es feia càrrec del pagament perquè no hi estava d'acord, d'aquest pagament, d'aquest recàrrec, recordem, del 5%, perquè no s'havia pagat en el temps en què es marcava aquesta reserva del Saló de Plens.
A partir d'aquí, Eduard Carrillo explica, primera, diu que li sembla que tot això és una història de ficció, i a partir d'aquí, doncs, posa en dubte les fonts de Nou Horitzó, dient que ell, en qualsevol cas, va actuar com a un ciutadà particular i no com a regidor, i que el protegeix la llei de protecció de dades, i que, per tant, doncs, va preguntar a Nou Horitzó d'on havia tret tota aquesta informació, que fa referència a actes particulars i no a actes que tinguin relació amb la seva regidoria.
O sigui, que a partir del testimoni d'Eduard Carrillo es podia interpretar que Eduard Carrillo interpel·lava directament a Nou Horitzó per haver vulnerat la llei de protecció de dades, al tenir tota aquesta informació i al fer pública tota aquesta informació. I fins a quin punt també Eduard Carrillo va explicar així en veu alta en el Saló de Plens, molts sitgetants es podrien veure, diguem-ne, un cert estat de preocupació al saber que assumptes personals que poguessin gestionar a través de l'OAC podien ser coneguts d'aquesta forma, o podien ser, diguem-ne, exposats d'aquesta manera a ulls de terceres persones.
A partir d'aquí, doncs, un debat, un cert estira i arronsa entre Eduard Carrillo, Nacho Rubí, Lluís Mercè, que també hi va intervenir, i finalment l'alcalde, Miquel Forns, que visiblement molesta amb Nou Horitzó per les formes emprades en tot aquest afer, explica que malgrat tot es revisarà el procediment, es mirarà si s'ha fet correctament, si el regidor va actuar correctament, però també si Nou Horitzó ha actuat correctament, i que s'actuarà en conseqüència, i que si algú ha obrat malament, doncs això tindrà conseqüències per aquest algú. Això és el que
va venir a dir l'alcalde, que si s'obria el procediment s'obria per tothom, per al regidor en qüestió o per al ciutadà en qüestió, i també per al grup polític. No hi va haver, com deien, Joan, ho escoltaran, no hi va haver una resposta directa més enllà d'aquesta consideració que va fer Eduard Carrillo del que això era una història de ficció. No va haver no es va rebatre punt per punt el que va comentar Nacho Rubí. Però, com els dèiem, segurament no es va rebatre perquè per Eduard Carrillo això era una història de ficció. I per Nou Horitzó és una història basada en diferents testimonis, hem d'entendre, perquè des d'un punt de vista documental tampoc es va, allò que a vegades es fan els plens, que s'ensenya algun document o que es diu que es té la documentació o alguna cosa d'aquestes, en cap moment tampoc es va fer referència que Nou Horitzó tenia la documentació que pogués certificar tot això. Es va dir en veu alta, i hem de suposar que qui ho diu ho deu dir a partir de documentació, però no es va especificar o no es va exposar públicament així. Total, que ens vam quedar tots amb un interrogant d'aquells grans, fins al punt que dos grups municipals també, d'alguna manera, varen mostrar la seva preocupació i el seu interès en què resolgui això, Ciutadans i la CUP, Joan.
Correcte, i especialment Ciutadans, que va fer referència, o va demanar a l'alcalde que se separés Eduard Carrillo d'aquestes atribucions mentre no es resolgués a què havia passat específicament. L'alcalde no, diguem, no va fer cap referència posterior en aquest fet. Escoltem, per tant, doncs, aquest relat que comença amb les preguntes de Nacho Rubí sobre, o el relat de Nacho Rubí sobre el que entén que va fer el regidor, la resposta després del regidor, el petit debat posterior i finalment quan doncs, Nacho Rubí ja intenta continuar el debat, l'alcalde el talla i li acaba traient la paraula perquè doncs, això és un torn de preguntes, va dir l'alcalde, i per tant no es poden entrar en intercanvi de posicions. Escoltem Nacho Rubí.
Volia redactar ara bueno, uns fets que volíem denunciar des de Nou Horitzó. És un fet que l'implica directament amb, amb un membre del seu govern, el senyor regidor de senyor Eduard Carrillo. Nosaltres ara li relatarem uns fets a veure què ens tenen que dir. El dia 5 de febrer el senyor Eduard Carrillo va fer una reserva del Saló de Plens per un casament en nom seu, tot i que sembla ser que no es casarà, no? Però bueno, vostè va fer la reserva, no em posi aquesta cara, senyor Carrillo. La taxa per aquest concepte de la reserva va ser de 173 euros amb 86 cèntims, ja que el fet de que aquest senyor estigués empadronat a Sitges té una taxa. El fet, i després n'hi ha una altra, que és la de no estar empadronat aquí a Sitges, que té un increment, doncs, em sembla, d'un 20%. Continuo. Al fer la reserva, aquest senyor, el senyor Carrillo, la funcionària, com sempre fan, li va remarcar sobretot l'import i la data del pagament i evidentment l'entitat bancària on tenia que abonar aquesta quantia per tal de que tingués l'espai reservat al Saló de Plens. Sembla ser que el senyor Carrillo va presentar-se el dia 22 de febrer a l'OH, data que ja que se li havia passat el termini per fer l'abonament d'aquesta taxa. La funcionària, que evidentment volia allargar-li, diguéssim, el plaç perquè sabia, no havia fet efectiva la taxa, automàticament aquesta taxa els hi repercutia en un recàrrec del 5%. Evidentment, com a qualsevol altre ciutadà, ja que, com havia caducat, doncs és el recàrrec que tenia que haver pagat, l'autoliquidació. Sembla ser que amb actitud molt autoritària i fins i tot, diuen les persones descortès, segons els usuaris presencials, perquè va ser això en una hora de molts usuaris a l'OH, va negar-se a pagar aquest recàrrec del 5%, com qualsevol altre ciutadà amb les mateixes circumstàncies hagués tingut que fer, ja que no havia pagat en temps i forma la taxa de la reserva del Saló de Plens. El senyor Carrillo va fer una instància, un cop per motius X, que penso que ens ho tindrà que explicar, no va voler-se fer-se càrrec del pagament perquè no estava d'acord. Un cop feta la instància, perquè no estava d'acord, va instar a la funcionària a que li tornés a girar una nova carta de pagament per no tenir, és a dir, estalviar-se aquell 5% de l'antic recàrrec. Sense saber que fent aquesta reclamació, aquest recurs ha d'esperar que l'administració el respongui. Senyor Carrillo, ja li van explicar. Curiosament, aquests fets, senyor alcalde, van passar el dia 22, el mateix dia que una mateixa funcionària del seu Departament de Recursos Humans, on el senyor Carrillo és el seu regidor, fa la reserva en nom seu, és a dir, baixa la funcionària i agafa el mateix dia i hora de... O sigui, entenem que suplanta la identitat, no la identitat, no? O sigui, fa la reserva en nom del senyor Carrillo posant el seu nom també per no pagar aquest 5% de recàrrec que qualsevol humà tinguessin que pagar. I ara, senyor alcalde, en primer lloc, des de Nou Horitzó, evidentment lamentem, si és així, l'actitud poc ètica d'aquest senyor, del senyor Carrillo, amb el tracte que va dispensar primer als treballadors de l'OH. En segon lloc, ens sembla lleig que s'utilitzi la seva persona física per pagar menys en la taxa, ja que entenem que si fos ell qui es casa i està padronat a Sitges, fos correcte. Però aprofitar-se d'aquest fet per estalviar-se la taxa de no empadronament ens sembla que a nosaltres pues, és lleig i més quan és un regidor. En tercer lloc, ens sembla poc responsable l'actitud del senyor Carrillo amb el concepte de negar-se a pagar el 5% com a qualsevol humà per la demora del pagament. Què pensaran, senyor alcalde, els nostres vilatans, si nosaltres els regidors som els primers en saltar-ne les ordenances i les normes? Fem cap amb això. En quart lloc, també com a mínim ens sembla sospitós que la taxa de pagament del senyor Carrillo que va generar des de l'OH i que es va transportar a l'alcaldia ha desaparegut. Com a mínim ho trobem molt i molt raro, ja que sense aquest paper, amb aquest, el senyor Carrillo ja no té motius per pagar aquest 5%, perquè aquest paper sembla ser que ha desaparegut entre l'OH i l'alcaldia. En cinquè lloc, utilitzar una funcionària del seu departament o deixar-se utilitzar una funcionària del seu departament per fer la reserva, per estalviar-se el recàrrec, ho veiem lleig, poc ètic i lluny dels valors d'un regidor. Tot plegat, l'actitud, la forma de fer, d'actuar, no és digna d'un regidor sota el nostre parer. Aquesta institució es mereix tenir regidors honestos, conseqüents i responsables. Per aquest motiu, li demanem, senyor alcalde, des de Nou Horitzó, la destitució de les seves funcions del senyor Eduard Carrillo.
Moltes gràcies, senyor Rubí. Senyor Carrillo, si vol contestar.
La Diada del País Valencià m'ha recordat que potser els Premis d'Octubre podria presentar aquesta narració curta i potser guanyaria algun premi. Vull dir, per tant, jo, vostè m'està preguntant per algun tràmit oficial que jo hagi fet en qualitat de regidor de Recursos Humans, Ensenyament, Joventut i Ocupació?
Com a senyor Eduard Carrillo.
Perfecte. Doncs com a regidor i com a ciutadà no he comès cap irregularitat. Dit això, li explico. En qualitat de regidor no he signat cap sol·licitud ni he formalitzat cap tràmit mitjançant l'OH o he fet en tant que ciutadà de Sitges i veí de Sitges. No he fet en tant que regidor, que quedi clar això, que quedi palès, com vostè ha reconegut. Sense utilitzar, deixi'm acabar d'explicar, no? Jo he escoltat tot aquest conte que ha explicat el senyor Rubí i jo ara li contesto. Per tant, no ho he fet com a regidor, ho he fet com a ciutadà i com a veí de Sitges. Això és important. El tràmit que he sol·licitat com a ciutadà resta pendent, com vostè bé ha dit, de resposta administrativa des del dia 22 de febrer de 2016. Crec que és de màxim interès per als ciutadans de Sitges saber les respostes a les següents 6 preguntes clau que li vull formular a vostè en qualitat de polític i regidor de Nou Horitzó a l'Ajuntament de Sitges. Primera pregunta. Quan un ciutadà a títol personal fa un tràmit mitjançant l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, vostè té accés directe a tota la informació d'aquest tràmit administratiu? Nom, tema, dades, persones, dates, etc. Segona pregunta. Que potser aquests tràmits i sol·licituds es fan públics? A l'empara de les lleis sobre protecció de dades i confidencialitat de les persones? Tercer. Els ciutadans de Sitges tenen dret a saber si quan fan una sol·licitud a títol personal, com ha estat el cas, aquesta informació podrà ser utilitzada políticament i se'n farà un ús partidista i públic de la mateixa. Quarta pregunta. Que jo sàpiga, vostè no treballa a l'OH, ja que legalment no és possible. Vostè ha treballat a les brigades municipals, tal com jo sé i he de saber com a regidor de Recursos Humans. Per tant, quina ha estat la seva font d'informació? Cinquè, vostè coneix que existeix una llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal 15/1999 i en concret pel que fa a Catalunya que l'article 26 de la llei 26/2010 de 3 d'agost del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques a Catalunya preveu que l'accés als documents que formen part d'un expedient en tràmit només es podran fer per part d'aquells que ostentin la condició d'interessats? En els termes previstos en l'article 31 de l'esmentada llei de règim jurídic? Cinquena pregunta. Vostè n'és conscient que aquestes preguntes als ciutadans de Sitges li podrien fer no de manera formal o col·loquial, sinó de manera jurídica? Sisè, vostè creu que els ciutadans de Sitges, després d'aquesta intervenció seva, podran romandre tranquils quan es dirigeixin a l'administració municipal? I de la mateixa manera, els treballadors públics que hi treballen podran fer la seva feina amb plenes garanties que els seus tràmits no seran utilitzats per a usos que no siguin els estrictament professionals i de servei a la ciutadania? Com a regidor i com a ciutadà, torno a repetir, no he comès cap irregularitat. Sincerament, i per respecte a la ciutadania de Sitges, crec que aquí hem vingut per a solucionar temes més importants que afecten el benestar dels sitgetans, com ara si l'escola Agnès podrà tenir o no un edifici en condicions després d'11 anys de provisionalitat, si finalment tindrem garantida la sorra a les nostres platges, si podrem tenir uns parcs i jardins en condicions, si les treballadores de les llars d'infants cobraran el que es mereixen després d'anys de litigi, o que els treballadors municipals puguin cobrar regularment i tinguin les condicions més òptimes segons els acords sindicals signats en el passat, i no continuo perquè la llista seria prou llarga, evidentment, oi? Finalment, no cal dir que des de l'actual govern el que volem és la mateixa participació i col·laboració de tots vostès per tirar endavant tots els projectes i accions que ens hem compromès a partir del pla de mandat, tal com ho venim fent fins ara.
Senyor, moltes gràcies. Sí. Senyor Carrillo, recordin que això no és un debat. Si volen jo, convertir això en un debat, hauran de fer una altra ocasió. Ara poden seguir continuant amb preguntes i precs.
Sí.
No. Precs i preguntes.
Ja dic una cosa que no és certa.
Doncs, passarem a un altre grup si no formulen preguntes.
Jo és que veig que no m'ha contestat. A mi no m'ha contestat.
Vol fer alguna pregunta?
Torno a preguntar. Torno a llegir-ho?
No, la pregunta que vol fer.
Bueno, jo la pregunta, bueno, ja ha quedat palès, perquè si no tinc que explicar el compte de fades que... No li respondré perquè ell no m'ha respost les preguntes que jo li he fet. Perquè nosaltres no som una gent molt seriosa. I saben vostè, senyor alcalde, sota la conversa que vam tenir ahir a les botigues, dels fets, i ho sap el seu equip de govern, i ho saben vostès. La gran diferència, i fa gran al senyor Carrillo... La gran diferència amb el senyor Carrillo és que quan va tenir el cas de la senyora Aura Carbonell pel tema dels fanals, aquell senyor, amb totes les diferències que puguem tenir, va trencar-se la cara per la senyora Aurora Carbonell.
I ara, a
vostè, senyor Carrillo, ja veu aquest ple com calla, com el seu equip de govern i el defensa, senyor, i a sobre argumenta d'unes maneres.
Senyor,
i nosaltres,
si no formula la pregunta, li donem la paraula a un altre grup.
No, doncs m'estimo més que me la retiri.
Doncs li donem la paraula a un altre grup. Contestaré per això la pregunta que m'ha fet a mi, que era respecte a la destitució del senyor Carrillo. Jo vull dir que perquè no quedi cap ombra de dubte sobre què s'ha fet amb aquesta, com ha passat amb aquesta... Sí? No? Ara. Perquè no quedi cap ombra de dubte sobre que aquí s'ha comentat, amb el senyor secretari, amb la intervenció general, amb qui correspongui, es revisarà aquest expedient per si hi ha hagut alguna irregularitat com vostès han acusat. Si no és així, aquest tema quedarà, òbviament, tancat. I si no, l'obrirem, però també l'obrirem sobre qui està fent acusacions. Això que quedi per descomptat, perquè el que no es pot fer és utilitzar vagament, sense conèixer del tot, a qui venir i explicar segons què. Això no es pot fer. En un ple municipal no es pot fer. I sembrar ombres de dubtes davant dels càrrecs electes no es pot fer. Per tant, ho revisarem i actuarem amb conseqüència, per una banda i per l'altra. Vull que no quedi cap dubte sobre això.
Jo li puc...
Cap dubte. Ja no tenen la paraula, la tenien un següent grup, que és el grup de la CUP.
I el grup de la CUP també va demanar, per boca de Pol Vigó, que l'Ajuntament estudiï aquest procediment, aquest cas, i com els dèiem després, Manel Rodríguez de Ciutadans va demanar que separés de les seves funcions a Eduard Carrillo fins que no quedi resolta aquesta situació. O sigui, per un costat hi ha, com els dèiem, aquesta hipòtesi, aquesta sol·licitud de nou horitzó de la destitució de les funcions del regidor de Recursos Humans, Educació i Joventut, Eduard Carrillo, per entendre nou horitzó que hauria incorregut en un cas de manca d'ètica. A partir del relat de Nacho Rubí, interpretem que aquesta manca d'ètica suposaria no només el tracte que va tenir la funcionària de l'OAC, sinó haver induït a una funcionària a que realitzés en aquest sentit, doncs això, que fes una sol·licitud per d'alguna manera escapolir-se d'haver de pagar una taxa afegida, un recàrrec afegit al que és la taxa d'ús del Saló de Plens. Per altra banda, han escoltat Eduard Carrillo dient obertament i clarament que ni en la seva condició de regidor ni en la seva condició de ciutadà ha comès cap irregularitat en aquest procediment, dit així d'una forma clara. I després, les paraules de l'alcalde, que amb llum i taquígrafs se seguirà el recorregut d'aquest procediment i, per tant, s'obrarà en conseqüència. Va quedar, com dèiem amb en Joan, aquest interrogant gran, una certa perplexitat general, per dir-ho d'alguna forma, perquè, evidentment, sense la documentació a la mà, en fi, cal presumir la veracitat de totes les opinions, però evidentment, si aquí presumim la veracitat d'una, no presumim la veracitat de l'altra, i a l'inrevés. Vet aquí el problema que haurà d'escatir ara, doncs, en definitiva, la secretaria, la intervenció, tots aquells que hagin format part del procés de tramitació que es va iniciar, segons sembla, aquest 5 de febrer, quan el regidor o el ciutadà Eduard Carrillo va sol·licitar la reserva del Saló de Plens per un casament, el 5 de febrer d'aquest 2016. Joan, per on seguim o per on acabem?
Acabem per les preguntes del públic. Finalment, com dèiem, el públic que estoicament havia aguantat aquestes gairebé 5 hores de ple va ser convidat al final a formular les qüestions que li semblés pertinents. Va intervenir un noi, discapacitat visual, queixant-se de la desaparició d'un gual assignat a ell per les al carrer, si no recordo malament, Hipòlit Lázaro.
Exactament.
Que
va sorprendre l'alcalde de Llomés,
sí,
en aquest
sí,
cas.
Sí, i finalment podem certificar que l'alcalde després li va dir que li demanaria el telèfon i efectivament només acabar el ple es va seure al seu costat per demanar-li el telèfon i per doncs intentar resoldre. Aquest noi es queixava bàsicament que per fer la renovació en un canvi de matrícula del vehicle li demanaven 500 euros i ell trobava que aquesta taxa...
Això sí era... que és una taxa, eh?
Sí.
Pot reservar el Saló de Plens 3 vegades. Clar, això. I ara?
Doncs això, que vam veure que l'alcalde feia que no amb el cap en el sentit de que no li semblava que entenem que la taxa fos tan elevada. Però...
Com costa de creure
costa
així d'entrada,
No va haver resolució en aquesta petició, però sí que va haver interès per mirar-ho de resoldre. També van participar el president de l'Associació Cultural de les Botigues de Sitges, que van fer entrega aquest cap de setmana precisament dels premis del concurs literari, del cinquè concurs literari, també d'un representant de la GERC, de la Joventut d'Esquerra Republicana, contestant a Ciutadans, perquè en el torn de preguntes Ciutadans també havia preguntat perquè la GERC com a entitat política o partit polític havia participat de la Fira de Sant Jordi. El representant de la GERC va contestar, com ja havia contestat anteriorment també el regidor, que la GERC és una associació juvenil, no una associació política.
I que, com uns estatuts propis.
Exacte, com tenen les joventuts dels altres partits, és a dir, són partits quan, diguem, són els grans, però els petits són entitats, són associacions juvenils, encara que tinguin una ideologia política determinada, i com a tal van participar en aquesta i en altres anteriors, segons va explicar, quan encara ni Esquerra formava part de l'Ajuntament. I per últim també va intervenir, ho esmentàvem abans, Manel Martínez, el president de l'Associació de Platges, doncs agraint el canvi de posicionament o de dictamen en la moció que presentava un horitzó al voltant de la presència dels gossos a les platges. Escoltem, per tant, aquest torn final amb les preguntes del públic.
Soc un veí d'aquí de Sitges i jo he vingut per una raó. Vale, jo tenia una plaça d'aparcament situada al carrer Hipólito Lázaro. Un dia vaig venir amb el meu cosí, que vam portar la meva núvia a Vilanova, i vam tindre que trucar a la grua perquè s'emportés un cotxe que ja havia aparcat. Vale. Bé, les grues van portar el cotxe, vam aparcar nosaltres, va vindre el senyor de l'ambulància i va mirar les matrícules del cotxe i va veure que no coincidien, però no coincidien perquè estic en tràmits de canviar la matrícula perquè és una mica car, val 500 euros canviar la matrícula quan abans era gratuït. I bueno, vaig estar parlant amb ell, se'n va anar, no va passar res, però el dia següent la meva placa d'aparcament havia desaparegut, vale? Sense avisar-me ni dir-me res. Jo això no ho veig bé. Jo sóc un veí que, bueno, que no ho entenc, que les persones amb discapacitat que tenen una mobilitat reduïda tinguin d'agafar i pagar 500 euros a l'any per una plaça d'aparcament al carrer. On s'ha vist això? I una altra cosa, el parc de Can Robert, ja han fet un pibicam i han fet coses per gossos i això, però allà ja està ple de bitxos d'aquest que et piquen, de puces, i bueno, es tindria que fumigar perquè per lo menys se'ls pugui estar, perquè l'estiu allà vas amb pantalons curts i surts tot ple de picades dels mosquits. Bueno, ja està. Tinc de dir alguna altra cosa?
No cal, moltes gràcies. No, només ja digue'ns el teu nom, sisplau.
Jo em dic Ignasi.
Perfecte.
Ignacio Verdú Contreras.
Gràcies, Ignasi, gràcies.
Esto va quedar. Que jo suelo hablar en espanyol.
Ho has fet molt bé, ho has fet molt bé, Ignasi. Més preguntes, sisplau, endavant. Aneu aixecant la mà.
Hola, bona nit. Em dic Paco García, parlo en nom de l'Associació Cultural de les Botigues de Sitges. Crec que és prou coneguda, sobretot pel consistori, no sé si pels veïns de Sitges. Són una associació sin ànim de lucre que té a les botigues. Entre les nostres activitats, que són moltes, pues està l'activitat lúdica, esportiva, cultural. Si anem al mes juny, ahir vam tindre l'entrega de premis del cinquè premi, estic una mica nerviós, perdó, del cinquè premi, sí, del cinquè certamen cultural de les botigues, que, bueno, va estar gairebé mig consultori ahir amb nosaltres i vam poder comprovar de primera mà que la gent, els guanyadors d'aquest concurs, pues són gent, algun d'aquí de Catalunya, d'arreu d'Espanya, perquè són bilingües, o sigui, se presenten els treballs tant en castellà com en català, estan obert a les dues llengües, i la veritat és que té una resonància important. Tot el món d'activitats que fem, la fem amb recursos propis, en esponsorització. L'Ajuntament, és veritat que ens ajuda a la festa major, però solament en la festa major fins ara, i amb una quantitat que no arriba mai al 20% de la quantitat que es gasta, vull dir, en la festa major que se fa a les botigues també la suportem nosaltres. Tot això que explico és normal, la gent que està allà se deixa la pell, estem molt contents de treballar-hi per les botigues de Sitges, per posar en el mapa de Sitges i si és possible d'Espanya les botigues de Sitges, que ja tocava, que siguin conegudes per el poble. Malauradament estem a 15 quilòmetres d'aquí, però som segetans, el sentit segetans. Com podeu comprovar, jo parlo un català una mica raro, soc d'Almeria, però porto 30 anys a Catalunya i me sento tan català com el primer d'aquesta sala. Tot això que he explicat és perquè prenguin consciència, perquè les activitats que fem nosaltres allà, que són moltíssimes, que no les enumeraré perquè són les 12 de la nit, pues, malauradament les hem de fer amb una tauleta al passeig marítim, perquè el consistori, encara que preguem i preguem durant anys un puesto, un petit barracó, algo dintre de la pista poliportiva, que no en té massa, i ho dic públicament, si ja era ja una instal·lació, perquè no les podem compartir en altres associacions. Però bueno, al mes d'octubre, aquí el senyor Moliner va dir esto se acaba, te posaré un... Me va a parlar també en primera persona, però parlava a la sessió, posaré un barracó perquè pugueu tenir una activitat digna allà. Bueno, de l'octubre aquí no cal comptar massa, han passat 100 mesos, jo ple darrere ple no vull parlar, però parlo personalment amb ells i tal, i me dona llargues i llargues, i jo fec un pre públic tant a los veïns com al consistori. Fins a quan hem d'esperar? Aquesta gent que se deixa les pestanyes treballant per la ciutadania de les botigues desitjades, arriba un moment que ja està una mica fins al gorro de dir, bueno, continuem o pleguem, perquè clar, una mica de recolzament si necessitem, sisplau. Vale? I no... Gràcies.
Gràcies. Més intervencions?
Bueno, Martí Sáez, portaveu de les Xerxitges. No és ben bé una pregunta, és un aclariment a la intervenció que feia el company de Ciutadans. Les Xerxitges, des que ens vam refundar fa 3 anys, que participem a la parada de Sant Jordi, fa 3 anys, no sé si vostès estaven per aquí, però diguéssim que la imatge era ben diferent i Esquerra Republicana no tenia ni tan sols representació municipal. I tot i així vam lluitar molt perquè, com tu has dit, ens ha costat molt demostrar que tenim estatuts com a associació juvenil i tenim dret, per tant, a participar de la fira d'entitats. I simplement dir això, que fa 3 anys ni tan sols teníem representació municipal Esquerra Republicana i la JERC ja estàvem a la fira de Sant Jordi, així que, sisplau, informin-se la propera vegada abans de fer acusacions tan greus com les que han fet a la companya Aurora Carbonell. Res més, gràcies.
Gràcies, més intervencions.
Bé, bona nit. Em dic Manel, sóc el president de l'Associació de Serveis de Platges de Sitges i m'agradaria fer 2 comentaris només. Donar-vos les gràcies per l'aprovació de poder l'oportunitat d'una altra vegada que portin sorra a les platges. Sabem que aquest equip de govern porta 3 anys seguits apostant per les platges, com bé ho he dit. Són 325 persones que estem treballant directament, indirectament podem parlar que són molt més. I després, quan ens he trobat avui, que havia una moció, gràcies per haver decantat una moció per una, com ho he dit, una comissió, exacte, perdó, una comissió per poder parlar, espero que estiguem invitats, ja que, com sabeu, la nostra associació som uns defensors dels animals, perquè pot ser l'únic municipi que tenim actualment 2 platges. Sí, com bé ha dit l'equip de govern, no, perdó, l'equip de l'oposició, que és a Vallcarca i els Gris, creient que ja donem servei suficient perquè estem parlant de les platges de Sitges, i com sabeu, i bé ha dit, les botigues de Sitges també són les platges de Sitges, tenim 17 quilòmetres de platja, i creient una defensió per part nostra, la possibilitat d'aquestes 2 platges ja donem, ja està coberta, ja que som l'únic municipi que crec que tenim 2 platges de gossos. Quan aquests senyors, en aquest moment, a la comissió, jo penso que tindrem que parlar d'això, estem parlant d'una platja del Terramar que ja té un concessionari que pot explotar les seves gandules, en aquest cas, i tindríem que parlar si aquella ubicació seria l'adequada o no. També veiem una mica per part de l'associació de platges quan es demana una platja de gossos i estem tots molt sensibles i actualment des del 19 de març, vale, a les platges de Sitges, ho sabeu, no tenim lavabos. Vale? La gent que ve habitualment aquest cap de setmana que hem tingut entre 5.000 o 7.000 persones a les platges, no tenim lavabos ni serveis i com sabeu només tenim 3 persones treballant a les platges de Sitges. Està Cespa treballant els diumenges, però bueno, això és un defecte que té el municipi de Sitges des de fa 20 o 30 anys i estem fallant actualment. Jo crec que aquí hem dit, sobretot s'ha dit la paraula treballar, treballar, i portem molts anys a darrere treballant, intentant treballar, però hi ha molts sitgetans que li costa pensar la mancança que tenim, que no tenim un servei perquè puguin anar a fer les seves necessitats a les platges de Sitges, i estem avui dia 25 d'abril i estarem esperant el mes que ve a intentar ficar els lavabos. L'únic, donem una reflexió per part de tots, sobretot l'oposició i l'equip de govern, que intentem treballar a millorar les platges. Creiem que Sitges sense platges no seríem res, i això ho tenim que tindre clar tots, em sembla que sí, però fer cura, cura, i pensar que hi ha molta gent implicada i portem molts anys defendent les platges i l'únic que voldria deixar-lo això dit d'aquesta manera. Moltes gràcies per atendre i ja parlarem. Gràcies.
Moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció més per part del públic? Alguna persona que vulgui prendre la paraula? No? Doncs passem a contestar. Començarem, si no els fa res, doncs per l'última intervenció, el president de l'Associació de Serveis de Platges, el senyor Manuel Martínez. Som molt conscients del tema dels lavabos. Administrativament, aquest tipus de contractes cada any se'ns fan lents i ho sabem i estem apretant per intentar el més aviat possible poder instal·lar els lavabos. I gràcies per l'agraïment pel tema de l'aportació de sorra, la modificació pressupostària, i a la comissió d'estudi ja els diem, seran convocats. Ens interessa molt escoltar la seva opinió i el seu parer sobre la presència d'un espai reservat per animals a les platges. Per contestar, el senyor Martí Saet ha fet l'aclariment i l'aclariment queda fet en nom de la GERC com a associació juvenil. Per contestar, el senyor Paco García de l'Associació Cultural de les Botigues. Senyora Carme Mirall, respecte a l'espai per l'associació, la pista poliesportiva.
Sí, només dir-li que el dia 28, o sigui aquest divendres que tenim una reunió, li farem una proposta perquè he sotmès el tema parlo de contenidor, però de fet és un mòdul. He sotmès aquesta proposta, si no, des de l'octubre no ho hem pogut fer, és un tema purament econòmic. Un mòdul d'oficina té un cost entre 12.000 i 15.000 euros. És una inversió considerable, tenint en compte, ho faig públic perquè és un tema que parlarem aquest divendres, és una inversió considerable tenint en compte que a més dintre d'aquest any està previst l'inici, el projecte i el desenvolupament d'un centre cívic que ve a l'origen és el procés participatiu al terme de les botigues de Sitges. Per tant, aquest divendres li farem propostes alternatives valorant aquest cost tan elevat del mòdul i que si podem garantir que vostès puguin desenvolupar les seves activitats a la pista poliesportiva, que de fet qui la gestiona és el Departament d'Esports, per tant, garantir l'accés a la pista, a l'accés als serveis que vostès necessitin quan desenvolupen una activitat, doncs em sembla que trobarem una solució que ens podrà satisfer tots. El mòdul en aquest moment el deixem una mica a l'espera donat l'alt cost que té. D'acord?
Moltes gràcies, senyor Almirall. I per contestar al senyor Ignacio Verdú, el tema de la presència que deia vostè de puces, no? Després ha dit mosquits, que no fos mosquit tigre o això, ho passem a Salut Pública i Salut Pública farà una inspecció del parc de Can Robert. Jo em pensava que anava a comentar el tema de que havia alguna rata que havia corregut, perquè això sí que ja han actuat des de Salut Pública, però si hi ha algun altre insecte, diguem, doncs ho enviarem, enviarem els tècnics a revisar-ho. I respecte al que he dit a la seva plaça d'aparcament, la reserva que té el carrer Hipólito Lázaro, em preocupa moltíssim el que ha dit vostè. Si no li fa res, ara li demanaré el seu telèfon i demà mateix ens posarem en contacte amb vostè per saber què ha passat, per quin motiu se li ha eliminat la seva plaça, si hi ha hagut un canvi de matrícula en procés de tramitació i en tenim coneixement o no, i examinar exactament què va passar aquest dia amb aquesta actuació i si la policia local en tenia coneixement. Per tant, ara si no fa res, li prendré el seu telèfon. M'anotaré el seu telèfon i demà mateix demà el trucaré.
Demà ja és avui, o sigui que el veí de Sitges haurà tingut l'oportunitat de desencallar també aquest procés tan difícil d'explicar també quan ho escoltàvem ahir en la transmissió en directe. Joan, gràcies.
Gràcies, Vicenç.
Trobaran en el nostre web els diferents punts importants del ple, el resum sencer del ple i el ple íntegre. Aquestes hores, 5 hores i 5 minuts, per si algú li ve de gust, com qui escolta una òpera de Wagner, doncs escolta el ple municipal. Tornem demà a les 9, que passin un molt bon dia. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.